Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Toni Aira i Iñaki Llacuria, el músic i filòsof Bernat de Déu, l'economista Rocío Martínez Sampera i el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, a l'Ull de Poll i Anne Riba.
Hola, Toni Aira.
Bon dia, Mita Basté.
Bon dia.
Com va?
Hola, Bernat, fatal. Hola, Bernat de Déu, com estàs?
Bueno, va per llarg.
Va per llarg.
De la guard.
De la guard. Hola, Anton Losada, bons dies.
Bons dies, don Jordi.
D'aquí uns moments, des de Madrid avui, Iñaki Llacuria.
Ah.
Hola, Iñaki, bon dia.
Hola.
I ben acompanyats mútuament, Rocío Martínez Sampere, també a Madrid, bon dia.
Bon dia.
Què fa Madrid, Iñaki?
Està treballant pel pacte.
El pacte amb Ciutadans, perquè l'he vist avui signar a la informació de Ciutadans d'ahir.
És ministrable.
L'Iñaki és ministrable.
Home, a veure, d'aquestes tertúlies n'han sortit.
No comencem. Un segon. Us demano un favor. Un a un. I perquè són les 9:50. Avui no tinc el dia ben girat. Per tant, us demano, si us plau, que no us creueu, perquè si no saltaré...
molt breu, dir que d'aquesta tertúlia han sortit consellers i diputats vaja, importants, ministres, no ho sé. Per tant, l'Iñaki podria ser aquí...
Sí.
Ministres també?
Sí. El Borrell. Borrell.
Borrell. Va ser abans que fos
ministre. Bueno, Borrell, i hem estat a punt d'enviar aquesta legislatura un diputat, però un diputat que tornarà a la tertúlia.
Clar.
Ai, ai sí. Pobre. El Joan.
Però molt a favor de que torni
el Joan.
Molt a favor
de que torni a la tertúlia, si vol tornar, li vaig dir que tenia la cadira guardada. Jo m'hi comprometo i, a més, ho crec que...
Hòstia, estàs a favor de les portes giratòries.
Estic a favor de les portes giratòries amb les... Estic a favor de les cadires giratòries a les tertúlies.
En aquest cas...
Iñaki, tu series ministre de què?
Jo, de l'aigua.
De la guerra.
La que té influències, ara, parlem seriosament, és la Rocío.
Hombre!
No, què va? Però zero influència.
Madrid ho notes.
Zero, home.
A Madrid
zero.
Ho notes.
Hosti, ningú zero, vol manar, fixa't, eh? Abans de dir, qui vol ser conseller? I tothom alçava el braç.
És veritat. Per cert, una pregunta. Antoni Aira,
digui'm.
Tu que portes molts anys amb això, en el negoci, vaja, tots els portaveu, i Anton també, una junta electoral tan intervencionista com aquesta,
no.
La recordes o no? És intervencionista perquè, per exemple, d'una tacada ha rebut Junts per Catalunya, ha rebut el PSOE, ha rebut Mas Madrid, això d'una tacada, en les últimes 24 sí. hores, però abans havia rebut Vox, havia rebut el periodisme, amb la famosa anul·lació del debat,
tot el pollastre
amb la 3 Media, és molt intervencionista.
Tant notícia no havia estat, que jo sàpiga, mai, o amb una cascada d'esdeveniments tan gran, no? Jo crec que també és un mal dels nostres temps, és a dir, jo crec que portem molts anys denunciant la judicialització de la política, i després passen coses com aquestes en les quals la justícia et ve a arreglar, ara poso entre cometes, el que la política no arregla, no? Ara, és una intervenció que genera també reacció política. Jo crec que en aquests moments Junts per Catalunya, que no té un moment especialment bo, doncs aquestes coses els impulsa. Segurament no impulsa el debat de fons que haurien de fer, eh? És a dir, perquè s'haurien de fer moltes preguntes sobre per què estan com estan, per què els resultats electorals, malgrat que lluiten contra molts elements i ja és bastant el que treuen, jo crec que els hauria de cridar una certa reflexió interna sobre per què no són el que havien estat. Però clar, és que tu veus coses com aquestes de la GEC, tan arbitràries, tan insòlites i tan descaradament anti-Puigdemont i el que representa aquest món, que prietes les files. És a dir, llavors compactes la gent darrere d'unes sigles i d'un projecte, no? És normal.
Aviam, Madrid, què opineu? Comença Rocío Martínez Sampere, Iñaki Llacuria, Bernat de Déu i Anton Losada. Vinga, Rocío.
No, respecte a la Junta Electoral més intervencionista que mai, jo crec que, com deia ara el Toni, té que veure també amb els temps que estem vivint, perquè això vol dir que com vivim en èpoques de conflicte, no? Hi ha més recursos que mai, és a dir, perquè si no la Junta no els pot dirimir, no? I per tant, tots els partits, quan allò del debat de Vox, perdoneu, van veure que era doncs un recurs, en aquell cas, del partit de Carles Puigdemont, etc. Una altra cosa és les decisions que s'han pres, si ens semblen bé o malament, no? O sigui, jo crec que estem parlant de dos temes diferents. El que va passar ahir en el cas de Puigdemont, que suposo que és el que us esteu referint, no? Perquè, com heu dit, va haver-hi diferents fallos, com per exemple que el Samir Nahir no pot anar a les llistes del Partit Socialista, no? Perquè no, diguem que considera que no té totes les condicions de ser un electe. Però el de Puigdemont, home, jo crec que és més controvertit perquè és veritat que té 4 vots particulars, no? És a dir, no és una decisió per unanimitat. Quan té la càrrega política que té la decisió que es va prendre ahir per la Junta Electoral Central, a un li agradaria, o almenys a mi és el que m'agradaria, que siguéssim estrictament garantistes. Ara, davant això, no sé com dir-ho, vull dir, tampoc... què podem fer? L'àrbitre és l'àrbitre i quan falla, vull dir, no hi ha molta opció.
Bueno, és el que hem dit a vegades, no? Tu quan vas a unes eleccions, l'àrbitre és a la Junta Electoral Central i has acceptat les normes. Jo el que vaig llegir ahir és perquè t'has d'escriure al consulat, no? I això, per anar a la llista, i això et demana que vagis la presència, no?, que estiguis allà. Bueno, podries decidir una altra cosa. L'únic que, bueno, participes en una... És com si vas a la Lliga, no? Hi ha normes, inclús al VAR, que no t'agrada, però ho has acceptat.
Bernat.
El problema, amics, és quan l'àrbitre porta la samarreta al Barça i juga al Camp Nou. Aquest és el problema. Porta la samarreta al Madrid i juga al Bernabéu. El problema, ho deia el Toni, això ve de llarg. És a dir, les coses no exploten perquè sí. I l'empoderament de la Junta Electoral, que recordem és un òrgan que bàsicament està format per membres del Tribunal, per magistrats del Tribunal Suprem, comença ja en època d'adnerista, ara aquests dies que l'adnerisme està de revisió, amb un empoderament dels jutges, que comença amb l'època Federico Trillo. Els jutges, des de fa un temps, se saben, per dir-ho així, protagonistes de la política espanyola. I el cas més, diguéssim, esclatant i més palès d'això és el Tribunal Suprem. És a dir, Marchena se sap un portaveu d'unes decisions que tindran un ampli ressò polític. En el cas tècnic, si parem esment a aquesta decisió, és que no hi ha problema. És a dir, es parla, a part d'uns requeriments administratius, diguéssim, consuetudinaris, el problema que tindria Carles Puigdemont és que hagués estat condemnat. I Carles Puigdemont, de moment, no ha estat condemnat per un tribunal de justícia ni espanyol, ni forani, ni europeu. I, per tant, la decisió és arbitrària. A més, la decisió arriba després d'una jornada electoral en la qual Junts per Catalunya treu, perdó per saltar-me, per tornar a l'anàlisi electoral, però molt breu, treu un molt bon resultat. Recordem que Junts per Catalunya és un partit que pràcticament no té estatuts, no té militància, no té Consell Nacional i sura en el resultat d'unes eleccions. La decisió de la Junta Electoral és tan perversa com bona a la lògica de la repressió espanyola. Quin és l'únic polític que ara per ara el poder espanyol no pot controlar? Carles Puigdemont. És a dir, així com els presos polítics es poden controlar perquè estan a la presó i, per tant, es pot traficar amb ells d'una manera molt fàcil, és a dir, escolti, si vostè es fa menys radical, jo seré més lax amb les seves penes, Puigdemont és un vers lliure i els versos lliures ara mateix pel poder espanyol són perillosíssims.
Anton.
Bueno, es que la Junta Electoral Central lo que hace es aplicar la normativa electoral. Y la normativa electoral es como es, y exige los requisitos que exige. Entonces, claro, es como si ahora de que estuviéramos diciendo que no se puede presentar Samir Nahir por el PSOE porque hay una persecución contra el PSOE. No, es que hay unas normas que hay que respetarlas y hay que cumplirlas, y eso es verdad, para los requisitos que tienes que cumplir para ser elegido y para ser elegible, para participar en los debates, para poder inscribirte como candidato. Otra cosa es que, para mí es lo novedoso, que la Junta Electoral Central haya adoptado una resolución tan dividida. Eso, yo creo que esa es la cuestión. No si la Junta Electoral representa, no sé qué, una estrategia u otra, que no creo que sea el caso, ¿no? Porque, hombre, la lista de perseguidos por la Junta Electoral Central empieza a ser muy larga ya, ¿no? El independentismo catalán, el nacionalismo vasco, los de Vox, o sea, disparan a derecha, a izquierda, arriba, al centro y adentro. Entonces, claro, lo que yo creo que es noticioso y es novedoso es que parece claro que el criterio jurídico que se ha aplicado en este caso es cuando menos discutible y que en los votos particulares, digamos, no son votos, unos votos cualquiera, está, si no estoy mal informado, el presidente el propio presidente, uno de esos magistrados de los que se habla, de la Junta Electoral Central. Yo creo que es lo realmente novedoso. Y seguramente tendrá que ver con que de todas las elecciones que se celebran en España, seguramente las que peor reguladas están por la complejidad que tienen son las elecciones europeas, ¿no? Ahora, el resto de las decisiones te podrán gustar más, te podrán gustar menos, pero yo creo que la Junta Electoral Central está haciendo lo que ha hecho siempre. Es que siempre ha mantenido estos criterios. Es que las elecciones son procedimiento. Y ellos están ahí para velar por el procedimiento. Si no nos gusta el procedimiento, cambiemos el procedimiento. Pero las elecciones se convocan con unas normas y la Junta Electoral Central lo que hace es aplicarlas.
Gonzalo Boye, bon dia.
Buenos días.
¿Vostè serà el candidat definitiu de Junts per Catalunya al Parlament Europeu?
Yo soy en este momento el sustituto provisional del president Puigdemont.
De moment ha sortit publicat el BOE ja.
Sí, sí, efectivamente, pero nosotros estamos preparando el recurso ante el Tribunal Supremo porque entendemos que se cumplen todos los requisitos legales para esa candidatura y evidentemente creo que estamos ante una decisión no solo no ajustada a derecho de la Junta Electoral Central, sino ante una resolución francamente más que discutible desde el punto de vista jurídico y la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Yo le invito a ver quién es uno de los miembros de la Junta que toma esta decisión, como es Carlos Vidal Prado. Basta ver su hilo de Twitter para saber cuál es su postura política y eso habla muy mal de la Junta Electoral Central.
Carlos Vidal Prado.
Sí, sí.
És un senyor que va publicar un tuit, que ara em passa el tia enriba, que quan va presentar el llibre la Laia Vicens i en Xavi Santadó amb el pròleg de l'Antoni Bassas més Operació Urnes amb el president Carles Puigdemont aquest dimecres 31 d'octubre a les 6 de la tarda a Brussel·les a la delegació del govern davant de la Unió Europea presentació tertúlia amb més Operació Urnes amb el president Puigdemont, la delegada Meritxell Serrat i els autors va piular mañana Puigdemont presenta este libro en la delegación de la Generalitat en Brussel·les no hará nada el gobierno de España i Josep Borrell.
Bueno, pero no solo eso, tiene muchas más tweets y algunos artículos académicos en los cuales se posiciona claramente. Es decir, una persona que tiene que velar por la limpieza de un proceso electoral, evidentemente no puede tener esos pronunciamientos. Le leo uno. Si Puigdemont dice que no, muchas personas dentro del independentismo se va a cabrear. Eso lo dijo el 11 de octubre del 17. Puigdemont, para ejercer de diputado, tiene que venir a España y jurar ante la Junta Electoral Central. Eso lo dijo el 13 de marzo del 19. Es decir, él se está poniendo en una serie de situaciones en la cual, evidentemente, creemos que rompe la imparcialidad que se espera de un órgano así.
Això, aquesta informació que m'està donant, senyor Boye, ho presenteu també com a prova davant del Suprem?
Sí, sí, vamos a hacer eso, ¿vale?
Val. Escolta'm, una pregunta. M'agradaria saber, senyor Boye, quan li van proposar a vostè el càrrec, és a dir, el temps, perquè és molt important el cronograma, no, que diria...
No, nosotros hemos contado con 1 hora y 18 minutos para reformular todo.
¿Una hora y 18 minutos?
Sí, sí, no los 2 días que dice la ley electoral, no las 48 horas, sino 1 hora y 18 minutos. Todo eso está perfectamente documentado.
Quan diu 1 hora i 18 minuts, vol dir des del moment que vostè reba la notificació, que crec que el president Puigdemont va col·locar a les 18:42 de la tarda, que és quan reben la notificació, fins l'hora de donar els 3 noms de substituts, passen 1 hora i 18 minuts.
Sí, sí.
Va, a vostè li diu directament, suposo, Carles Puigdemont.
Perdón, ¿me puedes repetir?
Sí, a usted directamente se lo dice Carles Puigdemont, se lo pide Carles Puigdemont. Oiga, tienes que...
Sí, por supuesto.
Ejército de Salvación Nacional.
Él y los consellers. Él y los consellers.
Vostè va ser... I quan, perdoni, però quan a vostè, que és advocat, li diuen vostè ha de ser cap de llista d'un partit polític per unes eleccions europees, que amb això li comportarà també viure una part de la seva vida a Brussel·les, en el cas que ho tiren darrere al Suprem, com se li queda el cos?
Bueno, es que nosotros vamos a ganar, por lo tanto creo que ese cargo lo va a ocupar el presidente Puigdemont.
O sea, usted claro, ¿eh?
Sí. Va. Yo no suelo tirarme a la piscina sin agua y tenemos muy claro de que hay bastante agua en esta piscina.
Vale. ¿Y algún ahí lo dejo previsto para los próximos días?
De momento estamos organizando las ideas y sobre todo terminando el recurso, pero yo creo que ya lo dije hace casi 15 días atrás, dije que en 15 días había que estar muy atento a lo que va a pasar y van a pasar cosas sin duda, no les quepa la menor duda al respecto y valga la redundancia, porque evidentemente lo que no se puede es estar cruzados de brazos.
També va dir que s'havia de presentar sense problemes i de moment no s'ha presentat, vaja, de fet no l'han deixat.
Bueno, vamos a ver, porque nosotros lo que estamos planteando creo que no es nada del otro mundo, simplemente estamos, yo estaba escuchando a Antón Losada ahí en su planteamiento y yo creo que una lectura de la resolución de la Junta Electoral Central y sobre todo del recurso que nosotros habíamos hecho y de la ley electoral deja bien a las claras cuál es la postura de que tenemos. Esto no es una persecución, es una cacicada directamente.
Vale. ¿Están hablando del Tribunal Supremo, que es quien ha de decidir?
En principio sí, pero nosotros ya hemos abierto otras vías a nivel internacional.
¿Y quién está bien, según usted, señor Boyer, revocará esta decisión? ¿Quién cree?
Bueno, cualquiera que aplique la ley. Si basta aplicar la ley para revocarla.
Val. ¿Cómo se entiende que Lluís Puig hagi pogut presentar-se a las elecciones al Senat y, en cambio, ahora la Junta Electoral no ho permite a Puigdemont, a Comín y Ponsatí, que es troben en la mateixa situación?
Bueno, son cosas muy, muy que las deberían de explicar los firmantes esa resolución, porque les recuerdo que esta misma Junta Electoral ha permitido la participación de ellos en las elecciones del 21 de diciembre al Senado en el caso de Lluís Puig y en esta misma convocatoria las municipales a Clara Ponsatí.
Aquí una pregunta. Clara Ponsatí va ser anunciat l'altre dia que tancaria les llistes de Barcelona és capital per l'Ajuntament de Barcelona. Això també posa en perill la possible participació de Clara Ponsatí en una llista que tanca com és Barcelona és capital?
No, se confundan. Si esa lista ha sido aprobada por la Junta, si es lo sorprendente.
O sigui, que Clara Ponsatí pot anar amb una llista tancant amb una ciutat com Barcelona i, en canvi, no pot ser amb una llista obrint...
Ese es el nivel de la Junta Electoral Central.
Puig Gordi va anar de número obrint al Senat.
Clar, Lluís Puig. Clar, és que Lluís Puig...
No hi va haver un recurs en el cas de Lluís Puig i en el cas de Clara Ponsatí, les municipals. Això també és així, no?
Sí, perdón, pero cuando uno ve una ilegalidad y se supone que es la autoridad central para controlar la ilegalidad...
Claro, claro, claro.
En un proceso electoral no tiene que esperar el recurso, ¿eh?
Claro. Si me permite, yo creo que el argumento que utiliza la Junta Electoral Central, que yo creo que es muy discutible, y de hecho el presidente y cuatro vocales firman un voto particular, es que al haber salido de España deberían estar inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero. Y por lo tanto, la lectura que hace la Junta Electoral Central es que no están en el censo. Entonces, al no estar en el censo, no figurar en el censo, no puedes ni elegir ni ser elegido.
En el censo de residentes en el extranjero.
Claro, no están
en el censo. Porque en el censo de aquí sí.
Claro, los que están aquí están en el censo.
No, y Puigdemont, que también está censat, pero ha enseñat el voto al censo.
Pero el argumento que utiliza la Junta Electoral Central, yo no digo que tenga razón, intento explicar la cuestión. Sí. Es que deberían haberse inscrito en el censo de españoles residentes en el extranjero. Y lo que dice el voto particular, yo creo que con toda la razón del mundo, porque lo otro es una interpretación, es que entre las competencias de la Junta Electoral Central no está excluir a nadie del censo. Y que no tiene competencia para excluir a nadie del censo. Yo creo que ese es el debate jurídico que hay aquí.
Eso no solo es efectivo, sino que así lo alegamos con jurisprudencia, claro, tanto del Supremo como del Constitucional, en nuestro escrito del jueves pasado.
Y yo creo que ese recurso seguramente salga adelante en el Supremo, ¿eh? Porque yo creo que el argumento...
Nosotros creemos que es así, por eso...
El argumento jurídico es incontestable, ¿no?
Sin duda, si el resto es una invención para llegar... Bueno, claro, yo es que ahora soy candidato, tengo que decir que es una invención, pero evidentemente es una interpretación, lo que pasa es que es una interpretación extensiva de una ley que tiene que interpretarse restrictivamente.
Efectivamente.
A veces se me olvida que soy también abogado.
Sí. No, pero es que ese es el debate aquí, es decir, la Junta Electoral Central hace una interpretación muy extensiva de una normativa en cierta medida ambigua al tratarse de elecciones europeas, y la aplica en una dirección que es contraria a lo que ha sido siempre la jurisprudencia de la Junta Electoral Central, que es la de facilitar en la medida de lo posible la participación de cualquier ciudadano y no restringirla, ¿no? Y yo creo que el voto particular es el que jurídicamente está en razón y tiene sentido.
Digues, Bernat, que has d'acabar ja,
no, que quan la interpretació d'una llei es diu tan restrictiva i tan surrealista, no estem parlant d'interpretació, estem parlant, diguéssim, de negligència. O sigui, s'està discutint la capacitat d'una junta electoral per dirimir el cens d'una persona que està censada al seu país, per molt que visqui
com
fora.
Com demostra un tuit de Carles Puigdemont. Hi ha hagut un tuit de Carles Puigdemont amb la foto de la targeta, targeta censal. Una última pregunta,
sí,
Tian.
Una última cosa. Senyor Bellu, quan vostès diuen que les eleccions poden ser anul·lades, s'està referint a les eleccions europees en el territori espanyol, s'està referint a les eleccions europees en el territori europeu, i qui les anul·larien, en tot cas?
Bueno, nosotros vamos a agotar las vías jurídicas, y una de esas, sin duda, es la del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, que no es la primera vez que se enfrenta a una situación así, y son bastante claros en su jurisprudencia, porque lo que no se puede hacer, aquí no se ha privado a tres personas de ir en una lista, aquí se ha privado a todos los catalanes y españoles de la posibilidad de votarles a ellos, que es muy distinto, ¿eh? Estamos hablando de un derecho colectivo.
¿Y eso se habría de decidir abans o después de las elecciones?
Bueno, veremos lo que tardamos, pero yo creo que va a ser antes.
¿Quan presenteu el recurs?
El recurso se va a presentar mañana.
Demà, si el presenteu, demà, que no servirà de res, perquè el cap de setmana és, hi ha pont llarg a Madrid, per tant ens anem ja la setmana que ve al Suprem. Per tant ens anem la setmana que ve, i les paperetes...
Són dos dies, el Supremo tiene dos días naturales para resolver, y nosotros dos días naturales también para presentar el recurso.
Val, l'última pregunta, senyor Boya, l'última. Sí. I l'última és així de simple. Vostè està preparat, no li dic políticament, sinó des d'un punt de vista personal, de ser... un membre de ple dret a Europa, en aquest cas com a diputat, com a parlamentari europeu? O sigui, vostè serà, si no pot ser d'una altra manera, vostè serà parlamentari de Junts per Catalunya a Europa si surt escollit?
De momento es una decisión provisional a la espera de los resultados, que creemos que van a ser óptimos y que vamos a poder recomponer la lista con la inclusión del president Puigdemont y los consellers. Pero sí les digo una cosa, aquí vamos a salir a ganar.
¿Y si no fos així?
Vamos a ganar. Va. Por lo tanto, habrá que adaptarse.
Gràcies, Gonzalo Boye. Sort.
Que vagi bé.
Bon dia. Són les 9 i 11 minuts. Un moment.
El perquè de tot plegat.
Un quart de 10, res. 20 minuts serà en aquest estudi Miquel Iceta, el primer secretari del PSC. Però abans, sí, ja sé que això és un clàssic, el programa que mira de nom, que es dirà Us demano brevetat, que saltis el programa a RAC1, perquè com són molts i hi ha molts temes a tractar, i jo crec que Miquel Iceta el col·loca en aquesta tertúlia. Li vaig demanar personalment al Miquel Iceta la setmana passada que vingués el dimarts, per un motiu. Sempre considera que Miquel Iceta pots estar d'acord o pots estar en contra d'una manera suau, d'una manera radical, tant a favor com en contra, però té una cosa molt bona, que és un analista polític, molt bon analista polític, i que a més entra en el joc de la tertúlia, i que a més té el cap el que pot passar i el que ha passat. De fet, una de les primeres preguntes que li faré, vaja, si no és la primera, és si té por a parlar ja. Perquè cada vegada que obre la boca puja el pa del socialisme. I que és, recordem, quan va venir aquí a parlar dels indults, o quan va parlar al començament d'aquesta última campanya electoral del 60% d'independentistes i tot plegat. Bé, si em permeteu parlar, ara que ha passat el tema de Boye, parlar de les eleccions d'abans d'ahir. Que si pacta PSOE-Ciutadans, que si pacta PSOE amb Podem, que si pacta de PSOE amb Podem més independentistes, més el PNB, o el govern en solitari, que és el que és el més probable en aquests moments. La pregunta que li faig a Anton Losada és... Anton, serà el PSOE, tu creus, eh? Sí. Serà el PSOE del restaurante del bar HD? El bar HD és el bar que va anar al Jordi Évole a fer-li aquell magnífic Salvados, que no entenc com la Sexta no la met en prime time una altra vegada, on vam veure Pedro Sánchez una setmana després d'aquell assassinat en el Comitè Federal per part de Barón, Susana Díez i aquella famosa frase de Verónica Pérez d'aquí, l'autoritat soy yo.
La màxima autoritat.
La màxima autoritat soy yo. La pregunta és, serà aquell Pedro Sánchez? Serà el Pedro Sánchez de les últimes setmanes, dels últims mesos? Quin Pedro Sánchez creus que veurem en aquesta propera legislatura amb la majoria aconseguida a les eleccions, Anton?
Bueno, me alegro que me hagas preguntado.
Adelante, muy bien.
Porque...
No tienes ni idea.
No, bueno, vamos a ver. Lo que nos dice el histórico es que Pedro Sánchez sobrevive tirándose a la izquierda e intenta gobernar yendo hacia el centro. Es decir, cuando todas estas este discurso del renacido, el inmortal, tal, siempre que renace y vuelve de, y resurge es porque se va a la izquierda, y después cuando tanto cuando estuvo al frente de la Secretaría General del PSOE como ahora en el gobierno, bueno, pues ha intentado ir al centro, lo cual, digamos, no es muy diferente de lo que han hecho otros dirigentes antes, ¿no? Yo intuyo, conociendo al personaje, que ha aprendido la lección y que el mandato de las urnas es muy claro. Puedes retorcerlo todo lo que quieras, pero el mandato de las urnas es muy claro. Podemos discutir si es gobierno monocolor, bicolor, tricolor, si es punto de cruz o cadeneta, eso es discutible. Ahora, que la lectura del resultado es que la izquierda puede y debe gobernar y la derecha no puede gobernar, yo creo que es indiscutible, ¿no? Y me da la sensación de que es muy consciente, además, de la capacidad que va a tener para moldear ese gobierno le da un margen, le da una autonomía que antes no tenía, ¿no? Yo espero que entienda que ahora la situación ha cambiado. Es decir, cuando tienes 84 diputados, si las leyes no salen, si los presupuestos no se aprueban o si no reúnen los votos, es culpa de los demás. Pero cuando tienes 122, es culpa tuya. O sea, esto ha cambiado radicalmente. Ahora, si no hay un gobierno de izquierdas, si no hay políticas de izquierdas, si no salen adelante presupuestos de izquierdas, si no se tumba la reforma laboral, si no se hace una reforma fiscal en condiciones, etcétera, 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 la culpa ya no será ni de Podemos, ni de los independentistas, ni del diputado de Revilla. La culpa será tuya porque tienes 122 diputados y te dan los números, tienes múltiples combinaciones. O sea, no es como antes, que efectivamente solo había una. Y era una combinación que estaba cogida por los pelos. En el momento que uno se desmarcaba, pues ya no había manera. No, no. Ahora, si las cosas no salen, o sea, la responsabilidad es suya. Es del que tiene los 122 diputados. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que hasta Ábalos, ayer, dio a entender que habían entendido el mensaje y que son conscientes de que el mandato es claro. Y después hay un segundo elemento muy breve. Si yo no veo a Ciudadanos en este momento pactando nada con el PSOE y renunciando a lo que claramente es en este momento la aspiración de Albert Rivera, que es sorpasar al PP y convertirse en el líder del centro derecha de España.
Toni Aira, Rocío Martínez Semprín, Iñaki Llocuria i tanca Bernat Adéu.
Una aspiració de nou frustrada. En tot cas, jo crec que s'ha demostrat amb això que parlàvem ara el Puigdemont, que 2 + 2 = 4 en política, i jo crec que això també es pot donar amb el cas de Pedro Sánchez. Jo només li demanaria una cosa, que no se sobri. Les eleccions es comencen a guanyar i es comencen a perdre el dia després de les eleccions, perquè sovint els polítics pensen que una campanya electoral ho arregla tot, i no. Moltes de les coses que han passat en aquestes eleccions venien del que ha anat succeint durant aquesta curta legislatura per uns i per altres, eh? És a dir, Podemos sí que ha remuntat o sembla que ha remuntat respecte a la delta baix que li preveien, però ha tingut una baixada electoral, entre altres coses, perquè ha estat nefast durant la curta període de la legislatura. I jo, respecte de Pedro Sánchez, només li recordaria una cosa d'això del bar que deies. Ell era el candidat de les bases, no? Ell era una mica Espartaco, no? És a dir, aquella persona que s'aixeca, que subleva contra el senyor i que té amb ell tota la gentada. La nit electoral a la seu del PSOE deien no Rivera no, amb Rivera no, amb Rivera no, con Rivera no, con Rivera no. Jo no sé si allò era espontani o estava preparat.
Jo vaig pensar que si hi havia una mica de...
d'acting.
Sí.
D'una mica d'actuació.
No vaig pensar, quina casualitat que això...
No ho sé, en tot
algú
cas...
Algú va fer una espurna.
No, pot ser que no.
Potser no.
Jo crec que no, perquè era molt... Era muy digamos, muy, estaba muy extendido.
Molt visceral. Sí, sí, és que jo crec que si realment algú desperta en aquests moments una animadversió important entre la base socialista i degudament és Albert Rivera. És a dir, perquè jo crec que s'ho ha guanyat a pols.
Començant pel propi Pedro Sánchez d'aquell famós dia de la, del Congrés. Correcte. El canvi de pregunta. El canvi de pregunta.
El canvi de pregunta que li va fer. Per tant, jo només a Pedro Sánchez, que evidentment té amb ell gent que pensa i pensa molt bé, tipus ja l'ha citat més d'una vegada, l'Ivan Redondo i molta altra gent, i ell que és una persona que ha demostrat que té un punt d'intuïció i, com diu el seu llibre de manual de resistència, un instint de supervivència important, sí. Només li recomanaria això. Ara ha tingut un molt bon resultat, la dreta que es destrossi per la seva banda a veure qui té l'hegemonia, d'acord, però que no se sobri. I que no se sobri vol dir que no es pensi ara que és el rei del món, una mica DiCaprio al Titanic.
Sí, que sóc consciente de que una part molt important de lo que le ha pasado esta noche el domingo ha sido chiripa.
Correcto. Y mal de los otros.
No, efectivamente, no ha sido mérito tuyo, ni de tu gran estrategia, ni de tu fantástica campaña, no.
Tal cual.
Has tenido una parte muy importante que ha sido chiripa, y espero que sepa darse cuenta de una cosa, que Pedro Sánchez terminó la campaña electoral bajando.
Sí.
Y se quedó muy lejos, bueno, muy lejos, entre comillas, del objetivo declarado del Partido Socialista, que era estar por encima del 30% de voto y acercarse a los 130 diputados.
I acabo amb això, ella ha tingut una gran sort, entre altres, que es diu Pablo Casado i un PP nefast. Veurem si dura molt, que pinta que potser no.
Rocío.
No, aviam, tot això que esteu dient, és a dir, és veritat, no?, que el PSOE va començar la campanya d'una manera, diguem, amb uns resultats que s'esperaven una mica millor, però en tot cas el resultat del diumenge i més a més comparat amb la força que segueix, jo crec que és que és aclaparador que hi haurà segurament un govern, que hi havia una incògnita també, recordem-ho que en aquesta tertúlia moltes persones deien igual hi ha un bloqueig, perquè efectivament si tu veus els vots, diguem, del bloc de dretes i els vots del bloc d'esquerres en totes les confluències estem em sembla que hi ha 40.000 vots de diferència, és a dir, que en termes de vots doncs molta gent deia això estarà bloquejat i ens n'haurem d'anar a unes segones eleccions. Jo crec que això és bastant descartable. Hi haurà un govern i que entra dins la lògica perquè és més còmode, perquè no hi ha hagut, no tenim cultura de governs de coalició, que el PSOE intentarà fer un govern en solitari. I que anem a veure si se'n surt, no? Perquè, com deia l'Anton ara, no és el mateix fer un govern contra, no?, una moció de censura contra Rajoy o fer unes eleccions contra Vox, que fer un projecte a favor d'alguna cosa. És a dir, tenim unes eleccions on molta gent ha votat en contra d'algú i poca gent ha votat a favor d'alguna cosa, no? I en canvi la política també té aquest element, diguem, constructiu. Com es solucionarà això? És a dir, hi haurà pressions de moltes bandes. Ahir ja ho vam començar a veure amb certs informes on deien un govern d'estabilitat és el govern, no?, que dèiem, sembla que era un informe del Banc Santander, però n'hi haurà més, que diuen la coalició PSOE-Ciutadans. Jo, sincerament, no crec que això passi. Descartable a la vida no és tot, però això és una possibilitat. L'altra és un govern de coalició amb Podemos i després amb suports puntuals que falten, no?, de PNB, d'Esquerra Republicana, etcètera. Jo entenc que el PSOE intentarà no fer un govern de coalició, però després, com diu l'Anton, no serà tan fàcil. No serà tan fàcil perquè tu hauràs de posar en marxa tota una sèrie de polítiques. Jo crec que tanquem un cicle electoral i ara en comença un que serà una mica, diguem, més serè, és a dir, que hi haurà un temps, no 10 mesos d'un govern, sinó que hi haurà uns anys d'un govern i, per tant, aquí haurà de veure com té de trebat el projecte que té de país per tirar-lo endavant. Però de tot això, vull dir, podem parlar-ne avui i en podrem seguir parlant els propers dies, perquè no sabrem res abans de les eleccions municipals. És a dir, cap incògnita... sabremos la mesa del Congreso, Anton. Sí, això és molt important, però també vivim en uns moments polítics on la mesa del Congrés pot ser una cosa que no reflexi exactament després l'altra.
No,
però
me refiero a las alianzas que se van a tener que tejer.
Sí, lo entiendo, lo entiendo.
La semana antes de votar, ¿eh?
Sí, lo entiendo. Efectivament, el dia 21 de maig, si no vaig errada del calendari, és el dia que s'ha de dirimir la mesa del Congrés.
No, y hay que sumar los votos, que no dan. Hay que elegir alianzas y el reparto, que va a influir mucho en esto.
Exacto. Y yo allà aposto per una mesa, diguem, on les alianzas siguin amb el bloc d'esquerres.
Tens idea de qui potser el president o presidenta de la mesa?
Pachi el Breve. Pachi López va ser Pachi el Breve. Va durar 6 mesos.
Avui també hi havia molts rumors, però vull dir, no tinc cap informació, és de la que he llegit, de que podria ser l'actual vicepresidenta del govern, la Carmen Calvo. Calvo Congrés, Narbona Senat.
Patada, patapum per arriba. I llavors, perdó, bueno, llavors...
Això és una tàctica en política molt coneguda.
Molt maca. Borrell a Europa, Calvo a la mesa... El dubte és qui col·locarà llavors de vicepresident o vicepresidenta.
Exacte. Això li pots preguntar al Miquel Iceta, ara que el tindràs, té la teoria en política...
Sí, però Miquel Iceta, si em diu el vicepresident, llavors ja li tallarà el coll.
No, dic que l'Iceta té una teoria que ell li diu la del gat tancat. Diu, quan tu tens en una habitació un gat i no li dones una sortida i obres la porta, el gat se't tira a sobre. Per tant, sempre hem de donar una sortida, no?
Qui és el gat?
Un comentari...
No, en general.
És una baladí... M'encanta esa palabra, baladí.
Sí, baladí és molt bonic. Baladí és... Esta lo utiliza mucho Toni Bolaño.
Baladí és de carnet de tertuliano, eh?
Toni Bolaño lo dice mucho.
És muy de don Jordi i don Antonio. No és una qüestió baladí. ¿Quién presida el próximo Congreso de los Diputados, donde hay, digamos, un porcentaje importante de sus señorías con una gran afición a la performance? Estoy pensando en algunos diputados, especialmente diputadas de Ciudadanos, muy aficionados a regalar cosas a sus compañeros de bancada, y nuestros amigos de Vox.
I que aquí...
Entonces, claro, bueno, la gestión de eso...
I Rufián con su impresora, també.
Aquí es va veure que Pachi no ho sabia.
Yo creo que Rufián ya está superado. Vamos, Rufián es ya un moderado.
Pachi no ho sabia gestionar. Això Pachi López va demostrar que no ho podia gestionar gaire.
No, claro, es que no... Cuidado con eso porque... No es fácil gestionar esa situación. Hace falta tener un perfil y un temple a prueba de muchas cosas. Sí.
Iñaki Llacuría y Barrasdeu.
En aquest sentit, la Carmen Calvo seria la més indicada. Seria la bombero piròmano. Jo crec que el PSOE faria malament d'interpretar aquests resultats com una gran victòria. És veritat que Mascón sí, però es pot trobar que les municipals i...
Però ho ha sigut,
i, les municipals i autonòmiques tinc una sorpresa. Per exemple, si mires els resultats a Madrid, hi ha una diferència de 600.000 vots, d'això que es diu el bloc de dretes, que jo crec que hi ha molts matisos allà dins. O sigui que les municipals poden influir molt amb l'ambient i amb el sentiment que vagi Pedro Sánchez a buscar aquest pacte. Jo crec que si primés el sentit comú i no l'egoisme i la dels candidats, cosa que de moment no hi ha en la política espanyola, on tots són egos, jo crec que el pacte més lògic seria amb Ciutadans per una cosa, perquè és el que suma més diputats, i és un pacte
que en un escenari de
possible recessió econòmica, jo crec que té molt més sentit de cara a uns pressupostos...
El pacte Frankenstein, que tampoc us agrada,
uns pressupostos més acordes amb Brussel·les i que evitaria certes posicions d'extrema esquerra. I amb aquest... Però, què passa? Perquè jo crec que la clau no està en el pacte d'investidura, que això Sánchez ho pot trobar, sinó són els pressupostos. Jo no veig a Podemos i PNB pactant juntament els pressupostos. I aquí no és on és Sánchez, segons el govern que faci, pot anar a buscar potser un pacte puntual de Ciutadans als pressupostos, o inclús del PP. Si vam veure la roda de premsa de Casado va llençar un missatge dient prioritzarem l'estabilitat d'Espanya al partit. I jo crec que va deixar la porta oberta a potser dialogar i negociar aquests pressupostos.
Perdona una cosa, és que a mi allò dels pressupostos em posa... Ja sabeu que és el meu tema, tio. Sí, perdona, molt ràpid.
Jo
amb això discrepo una mica amb l'Iñaki per lo següent. Els pressupostos que va presentar el PSOE, que va fer la ministra Calviño, que és una persona completament ortodoxa, diguem que a mi em va sorprendre molt que Podemos no digués absolutament res quan estàvem parlant abans de l'austericid i de no sé què. L'ortodoxia en Brussel·les serà sí o sí independentment, diguem, de les coalicions de partit. Aquesta pantalla, això amb llenguatge processista, aquesta pantalla ja està passada.
Depèn cosa de si Podemos està al govern i quines carteres té.
No, Iñaki, no. Jo crec que amb això no hi ha...
No és que Podemos no voldrà marcar...
No, això és el típic de l'IBEX i del sistema i tal. Aquest se'ls ha passat perquè han acceptat uns pressupostos completament ortodoxes en Brussel·les i els ha acceptat i signat Podemos, també. Per tant...
Ortodoxes, jo he vist bastants avisos des de Brussel·les on...
Molt bé,
públic està pujant, no sé si tan ortodoxa, eh?
Val, Bernat.
No, jo diria que en un temps d'hipervelocitat i fins i tot d'histèria política, Pedro Sánchez ha guanyat una cosa que és importantíssima, que és temps. I per això justament ha fet una campanya de perfil molt baix, és a dir, ha promès, pràcticament no li hem escoltat cap statement amb contingut polític fort. Hi ha un detall molt important, que és el que ara ens deia la Rocío, el món financer i el món periodístic que dona veu al món financer ha dit, aquest és el nostre paio, que és una cosa que feia bastant de temps que no passava amb un president socialista. Llavors, quina serà? Jo crec que Pedro Sánchez ho té, i molt breument, perquè veig càmeres que ja boletegen el nostre estudi.
Això vol dir que
senyal,
no per tu ni per mi, no?
Senyal de que ve Miquel Iceta. La tàctica quina és? I ho té tot a favor Pedro Sánchez. Izquierda unidizar Podemos i pujolitzar ERC. És a dir, convertir a Podemos en un soci més o menys incòmode, que de tant en tant faci una mica de performance, però que en els temes més socials relatiu a avortament, a matrimonis homosexuals, doncs al final compri, tal com Esquerra Republicana, i que Esquerra Republicana es torni el nou partit del xup-xup, i que amb l'excusa de lluitar contra el feixisme, que és la campanya que ha fet Esquerra, doncs la independència pa quando, que diu la cançó. Doncs,
això ja està passant.
I això és el que està passant.
Jo crec que per això, al contrari del que ha dit l'Iñaki, només apuntar una cosa. Jo crec que Sánchez sí que ha tingut una molt bon resultat. Bon resultat, tant, com a mínim, perquè entre altres coses, no només perquè hagi doblat...
No només faria malament el sol...
Un moment, que hem dit, Iñaki, com ho hem dit?
Però que m'he esperat, precisament a poder-te respondre després. Ho dic perquè ha doblat el PP i després mira d'on venia Pedro Sánchez i després mira quines opcions de pacte té ara. És a dir, ara no pot no ser president del govern d'Espanya. Pedro Sánchez, i li han deixat una carretera al centre, a Espanya, espectacular, fins al punt de que això que diuen el Bernat de poder pactar amb uns i altres... És...
Iñaki, dius alguna cosa?
No, que en nombre de vots sí, està molt igualat no. I la clau, i això és un encert de l'Ivan Redondo, que els ha fet és crear, exagerar, que la gent es cregués aquestes enquestes i que molts mitjans compressin de 80-90 diputats a Vox.
Les enquestes per primera vegada molt
80-90 diputats a Vox, van veure els dies previs a les eleccions, hi havia enquestes que deien 90 diputats a Vox, cosa que era... Tothom 70, que coneix una 70, mica la llei electoral.
Però això era l'espantall que va promoure el PSOE. Si l'espònsor de Vox era l'Esquerra Espanyola... Perdona, és que Pedro Sánchez volia Vox als debats? És que l'Esquerra Espanyola va ser l'espònsor de Vox?
Permeteu que col·loqui...
700.000 vots, 700.000 vots de Podemos no tenen representació. 700.000 vots. Aquí està la clau. Bueno,
9:34 minuts, d'aquí a un segon seu en aquest estudi, Miquel Iceta.
Hola, molt bon dia.
Estic parlant amb un futur ministre?
No ho cregui ara. Amb la feina que tinc aquí, fins a arribar president. No.
Ho descarta?
Sí.
Totalment?
Bueno, és que aquesta vida, als periodistes encanta això, perquè llavors el titular és no descarta. Pues
no, descarto. Mira, la primera pregunta que volia fer és...
Descarto.
Vas amb por, Miquel Iceta, a les entrevistes ara?
No.
Va amb una mena de fre de mà posat? Com, per exemple, Oriol Junqueras, quan ve les entrevistes, el primer ja et diu Oriol Junqueras, pobre, quan venia a l'estudi, sempre deies que jo... Ell té pànic, als titulars, perquè diu, esclar, el titular et treu en context un paràgraf de mitja hora.
I llavors, no ha fet mai cap.
Clar, i a vegades el problema que tenia Oriol Junqueras és que era una cosa que dius, no per titulars, és que intentava esquivar el titular. No el donava, no. Intentava esquivar-lo, que és pitjor.
No, jo crec que no s'ha d'anar amb el fre posat. Ara, és veritat que hi ha riscos quan un té una entrevista, quan un té una dimensió pública. Castellà diuen allò d'este agua no beberé i este cura no és mi padre, són coses que no es poden dir, no? Perquè descartar-ho tot del tot no es pot. Ara, en política sí, perquè llavors el titular és no descarta, i no descarta, doncs, no descarta pactar amb Ciutadans, no descarta ser ministre, no descarta... Mira, descarto. Jo, la meva funció, ara que està de moda, no entra en els meus plans. Perquè jo crec que tinc aquí una feina i unes obligacions que passen per davant.
Ara parlarem del resultat de l'altre dia. Ajuda que aquesta intromissió que ha tingut en aquestes últimes eleccions i les que venen la Junta Electoral Central? És a dir, el tema del debat de Tresmedia, el tema, per exemple, el que ha passat amb el seu Ineir a les eleccions europees pel PSOE, el que, evidentment, ha passat amb un Puigdemont, Ponsatí i Comín a les europees...
Home, la veritat és que nosaltres tenim unes normes i tenim després algú que les interpreta i les aplica. La nostra legislació electoral l'aplica a la Junta. Ara és veritat que algunes de les decisions que pren són controvertides i tenen influència. Per exemple, ara estem amb això de l'exclusió de les llistes europees. És veritat que en el cas de Puigdemont, Ponsatí i Comín hi ha hagut un vot particular molt potent i, per tant, s'ha de recórrer i esperar que sigui el Constitucional el que digui el què, no? Jo també m'he quedat molt sorprès de l'exclusió de Sami Nahir de la llista europea del PSOE, perquè, a més, primer, una cosa ja anunciada, coneguda, decidida fa temps, i una de les possibilitats que té les eleccions europees és que et puguis presentar a qualsevol país membre de la Unió, no? I, per tant, m'ha sobtat molt. Ara, el que toca és dir, miri, es pot recórrer, s'ha de recórrer i esperar la decisió que prengui el Tribunal Constitucional.
És normal, ara explicava el Gonzalo Guia, que van tenir una hora i 18 minuts per trobar tres substituts. Això és normal amb un... Des de la notificació...
El que és extraordinari és que els trobessin en tan poc temps, no? O sigui, és fumut que els hagin de buscar en tan poc temps, però que els trobin no deixa de ser... En fi, m'admira. El PSOE, per exemple, ha decidit no fer-ho. Ha decidit, no, jo no substitueixo, i si me'l treuen, doncs miri, la llista puja, que per això posem suplents.
Com està el pactòmetre?
Jo crec que està fred. Vaja, jo no estic en el secret, no, que es deia, però jo crec que fins després de les eleccions municipals, autonòmiques en molts llocs i europees, no hi hauran pactes. El Partit Socialista ja ha dit el que vol, però el que vols és només una part de la pel·lícula.
Fino analista polític Miquel Iceta, si jo li pregunto què creu que serà el pacte, què en dirà?
A mi m'agradaria que fos el que ara em diuen a la portuguesa, i és un govern socialista, amb suports externs, però el màxim d'estables i coherents possibles.
A què suports externs, bàsicament?
Bueno, jo crec que bàsicament li correspon, si és que vol, i es posen d'acord, a Podemos i altres. Jo crec que jo no veig encara les condicions d'un govern de coalició, i, en canvi, m'agrada molt l'estabilitat. I, per tant, voldria un pacte estable, ara no necessàriament un govern de coalició. Ara això tornarà voltes.
Et deia, en Podemos i d'altres. D'altres, sí. Qui són els altres?
Home, el PNB, per exemple, sempre hi som. Uh-huh. Dic així perquè, com el pare era basc, a vegades també... I, per tant, i a més estem governant junts al País Basc, cosa que a vegades s'oblida, socialistes i PNB, no? I, bueno, fins a completar les majories, i després poden haver-hi majories diferents per coses diferents. Aquí la gran pedra de toc, com s'ha vist a la legislatura que ha acabat, és el pressupost. Perquè aquí sí que necessites una majoria molt àmplia i aquí sí que necessites un esforç de negociació molt gran i en diverses direccions.
Miquel Iceta, en grans moments, canta, crida i balla. Hauria cridat, i ara dic que t'hi balla segur, però hauria cridat con Rivera no al Ferraz el diumenge?
Jo no, perquè sóc molt respectuós, però ho penso des de fa molt de temps, que con Rivera no. Però no, cridar, jo em costa molt, i a més a la que crido la veu se'm rovella una mica.
Per què con Rivera no?
Bueno, perquè ha fet una evolució que va en la direcció contrària a la que jo crec que s'ha d'anar. Si aquestes eleccions, una de les coses que es diu és ha guanyat la moderació, doncs tu veus el Rivera un moderat? No. Per tant, un que no està moderat, doncs no va amb la moderació. És un home que podia haver jugat, amb perdó de l'expressió, xernera, em sembla que és correcte en català, no? Bisagra, no? I en canvi, ha volgut, bueno, potser tenia les seves raons, diríem, demoscòpiques i electorals, però ha volgut jugar a disputar el ser el cap de la dreta. Clar, amb el cap de la dreta difícilment et pots posar d'acord. I després, amb el tema català, lluny de cercar una solució, va néixer del conflicte i sembla que el vulgui alimentar. Pues, escolti'm, nosaltres, com volem una solució, potser no la trobarem a curt termini, però en tot cas no podem fer coses que vagin en direcció contrària a aquesta recerca de la solució.
Quan parlava amb Miquel Iceta, per exemple, del tema del diàleg i que con Rivera no, i que ha apretat una mica, collet una mica el que seria, o extremat tot, li pregunto, deia, els pactes possibles serien Podem i d'altres, i parlava del PNB. Esquerra Republicana entraria en aquest d'altres o no?
No ho sé, perquè, miri, jo ho dic des del respecte. Bueno, primer aprofito i felicito Esquerra pel seu resultat, cosa que jo crec que s'ha de fer sempre en les eleccions.
Algú d'Esquerra l'ha felicitat pel resultat seu?
No, però, no, però jo amb ell sí. I llavors m'han tornat respostes, sí. No, tot molt correcte i previsible. I Esquerra, jo crec que encara, i a més ho dic des del respecte i no com a crítica, és difícil que prengui opcions, diríem, molt diferents a les que ha anat prenent fins ara. O sigui, jo sempre he pensat, i és fumut, que fins que no hagi passat el judici, per dir alguna cosa, fins que no haguem tingut unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, per dir una altra cosa, difícilment podrem fer coses més estables. Esquerra encara està, i en fi, va fer un pas de gegant, probablement, diumenge, amb qui mana dins de l'independentisme, i per tant, mentre això estigui encara una mica en disputa, doncs, clar, quan t'has de mirar tant de reull als altres, això t'impedeix una absoluta llibertat de moviments, no? I jo ho va dir Pedro Sánchez, però jo també estic molt d'acord. En aquests moments no hi ha condicions per donar la clau de l'estabilitat d'un govern d'Espanya a un partit independentista.
Per tant, no hi pot haver pactes amb Esquerra Republicana.
Jo no estem dient igual, clar. Jo dic, una cosa és donar la clau de l'estabilitat i l'altra no poder posar d'acord. Amb això també el president Sánchez ho ha dit clarament, ell vol parlar amb tothom. I home, diu, jo ja sabeu, jo tinc un perímetre, que és el constitucional, però vull parlar amb tothom i vull trobar una solució. I jo crec que això ha tingut premi, gairebé m'atreviria a dir contrapronòstic, perquè molts deien, no, Espanya no vol pactes, Espanya no sap pactar, Espanya no pot ser reformada, ai, la que vindrà. Doncs s'ha demostrat que si vota un nombre suficient d'espanyols, doncs la decisió no és la negativa que ens temíem i que potser alguns voldrien, sinó tot una altra.
Va haver-hi, ahir ho recordava el davantal, que hi havia el llibre del Vázquez Montalbán, que es deia Assassinat en el Comitè Central, que aboca molt, és el secretari general del Partit Comunista que mor ganivetat amb un sambal llum i mor ganivetat. Em va recordar molt el que va passar en el famós Comitè Federal del PSOE, on va haver-hi unes de ganivetades allà, que aquell home va quedar absolutament mort, però ningú...
Amb un detall de diferència, allà va ser tota la llum, eh? Allà no es van anar els llums, i per tant, es va veure tot, fins i tot
que qui ganivetava, pensant que havia mort i estava de parranda, perquè al cap d'una setmana es va sortir per televisió en el programa famós de Els Salvadors de l'Évole, un Pedro Sánchez, dirien que The Walking Dead, és a dir, que no estava mort, efectivament no estava mort. D'allà va passar a fer una moció de censura. La moció de censura la guanya.
Has volgut anar molt ràpid.
Sí, primer secretaria general del PSOE.
Va recórrer a Espanya. Llavors va generar un moviment, efectivament, de bases militants espectacular, que el va tornar a posar a la secretaria general. I després, efectivament, no era diputat.
No era diputat.
Que també té l'assumpte. Quan el president Rajoy li demana ajuda per un 155, allà està, i ell havia renunciat a l'escó per no haver d'abstenir-se amb la investidura de Mariano Rajoy, i per tant és un home que ha fet tots els passos de Setmana Santa,
I ha caigut dret, i cau dret.
Ara,
evidentment, guanya unes eleccions a través de les urnes. Això li dona molta legitimitat que possiblement abans tothom li deia que no tenia. Ara ja la té. En aquesta legitimitat serà, Miquel Iceta és primer secretari del PSC, serà molt important ara seure amb l'independentisme, pactar amb l'independentisme, ja segurament es dirà ja d'entrar dins de la Constitució, però que ara, sense estar lligat de mans i peus, que no li diguin, no, és que vostè ha fet una moció de censura, no ha guanyat unes eleccions. Ara ha guanyat unes eleccions. Té l'aval de la ciutadania de tot l'Estat. De tot l'Estat vol dir de tot l'Estat. Ara és el moment de seure a la taula, de parlar i de negociar.
Sí, jo crec que ara, i ho era abans, eh?
Però ara amb més motiu?
És veritat, no, ara amb més motiu, amb més força, perquè té més diputats al darrere, però també aquest ara s'ha de triar molt bé el moment. O sigui, jo crec que alguna de la frustració que hem tingut tots plegats és que potser esperàvem més coses del que era raonable esperar en aquell moment. Jo per això deia, que em sap greu haver-ho de dir, però com ho crec, em veig obligat a dir-ho, que encara no estem en el moment que realment es pugui establir un diàleg, per dir-ho així, resolutiu.
El diàleg resolutiu és després de la sentència?
I després de les eleccions al Parlament, crec jo.
I quan seran aquestes eleccions al Parlament? O quan calcula que creu que serà?
Quan es convoquin. Jo calculo que seran o a la tardor o a la primavera, però no ho sé.
Després d'aquella tarda de primera, aquell serà el moment de començar a seure?
Sí, amb interlocutors que realment se sàpigui què tenen al darrere i amb un mapa polític probablement més...
Abans
més
no?
Home, abans s'ha de parlar sempre. I s'ha de parlar amb tothom. I això també ho ha dit Pedro Sánchez. Vull dir que, ara, no vulguem córrer més, perquè a vegades, si no es donen les circumstàncies, si no es donen les oportunitats, doncs estàs demanant préssecs al pomer, no?
Algun dia, algú del PSOE, algú del PSC, per raons obvies, haurà d'anar a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont?
Jo crec que no, i ho dic que... Anem a veure... Jo crec que s'ha d'estar sobre el terreny per poder representar. És molt dur el que dic, i no voldria que ningú s'ho prengués malament en el sentit d'una ofensa personal, o quan un no té llibertat de moviments o quan un està molt a fora, difícilment pot fer la feina d'interlocució, malgrat doncs tingui una representació per algun sector o vulgui tenir un paper.
Això vol per Junqueras a la presó?
També té dificultats, és evident. És evident. Estem en un context molt, molt diferent, però els partits que han tingut dirigents a la presó normalment han respectat molt aquells dirigents, però la feina d'interlocució l'han fet uns altres. Això amb tota mena de conflictes, a tota mena de països, a tota mena de moments, no? Llavors, jo per això dic, ara ens toca esperar.
Esperar
no vol dir una espera passiva. S'ha d'anar parlant, s'ha d'anar proposant, s'ha d'anar dient, però en canvi no confiar en un resultat del diàleg en un moment en què no es pot, en què no, senzillament no hi ha les condicions perquè es produeixi el resultat. I, repeteixo, jo crec que aquestes eleccions, si alguna cosa donen, és un aval al diàleg. Jo crec que els partits que han estat més, diríem, en disposició a dialogar, n'han sortit d'alguna manera enfortits.
Quan diu un aval al diàleg, entre qui?
No, si ha de ser entre tothom. Aviam, hi ha l'altra cosa que ens costa a tots acceptar, però és que no ens hauria de costar tant. Si un vol canviar les regles de joc, en aquest cas d'Espanya, ho ha de fer amb el conjunt dels espanyols i amb els que els representen. És a dir que la idea de reforma, com més important sigui la reforma, més important ha de ser la majoria que la sustenta. I per tant, aquí hi haurà també d'haver-hi gent disposada des de la dreta espanyola a fer un pas, és evident. Si no, la situació romandrà bloquejada per molt de temps.
Quan diu de la dreta espanyola, vist el panorama que hi ha de la dreta espanyola en aquests moments, això és futuriblement possible?
Bueno, si llegeixen els resultats electorals, gairebé diria, hauria de ser fulminant o instantani. No, a veure, ara hi havia la gran batalla d'aviam a Espanya, qui és el Partit Nacional? Jo pregunto, qui és el Partit Nacional? Un Partit Popular que només té un diputat a Catalunya i cap al País Basc? Ojo, sí, es pot defensar tota la vida, però no. En aquests moments, l'únic partit realment nacional és el PSOE. Nacional, en el sentit d'una representació més o menys, diríem, significativa en el conjunt i totes les parts del territori. Per tant, la dreta espanyola, i jo, anem a veure, hi ha segur gent que pensa, la dreta espanyola tots són no sé què, no són capaços, tots són... Jo mai generalitzo, perquè crec que a la dreta espanyola també hi ha gent intel·ligent. Crec que a la dreta espanyola hi ha gent que és capaç de mirar més que el dia a dia, sinó mirar una mica més enllà, aixecar una mica la vista i veure una mica d'horitzó. I, per tant, algun dia, segurament tampoc es donen les condicions i no serà demà, però això es produirà, sens dubte. I, també, abans parlàvem de Ciutadans. Ciutadans, quan se senti, per dir-ho així, més segur sobre el seu flanc dret, intentarà créixer cap al centre i també tindrà una posició més flexible. N'estic convençut. Jo, després de veure aquesta campanya electoral, com el gran defensor de la Constitució i, per tant, del règim del 78 era Pablo Iglesias, tot pot passar. Per què? Perquè la gent reflexiona, evoluciona, canvia, perquè els seus condicionants, perquè veus com t'ha anat a la vida i intentes apretar més cap un cantó, cap un altre, veus el que et falta, ho vas a buscar, etc. No? I per tant, jo, la cosa aquesta de que és una situació petrificada, que li agradava dir tant a Joan Ridao quan fèiem l'Estatut, no ho veig tan petrificat. Les coses es mouen i, sobretot, ha sortit una millor Espanya de la que molts pensaven o potser volien. I jo crec que els partits que vulguin representar aquesta Espanya, doncs també es bellugaran en funció del que han vist. Sí, fins i tot Vox diu que no ha crescut tant com es pensava. I per tant, home, jo el que dic és molt difícil demanar una reacció, un gir de 180 graus immediat, però les condicions per una evolució favorable al diàleg jo crec que hi són avui molt més que fa una setmana.
El 13 de setembre del 2017, en aquest estudi, en aquesta cadira i en aquest programa, va dir això.
Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, tots aquí correm tots molt i per tant no voldria donar per fet que siguin condemnats. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Haurem de tancar ferides i haurem de resoldre problemes, les dues coses. I per tant a mi no m'agradaria tenir sobre una espècie d'hipoteca sobre tots plegats.
Tornaria a repetir la frase exactament igual de com la va dir?
Bueno, ara encara més la diria sobretot al principi. Esperem la sentència en un moment que un judici s'està celebrant.
I la segona part de la frase?
Home, ara no la diria precisament perquè estem celebrant aquest judici. I és tant com dir m'importa un rabal que diguin els tribunals. I això jo crec que no s'ha de fer en cap cas. I
però
no
si hi ha una sentència condemnatòria?
Esperem que hi hagi la sentència, llavors en parlem.
Ara sí que em surt el Miquel Iceta a l'ofensiva.
No, perquè, miri vostè, a més, com ha fet molt bé... No, en por no. I no ha posat vostè la pregunta. Segurament per la seva prudència...
Amnistia, li vaig preguntar per una possible amnistia, i clar, que no està contemplada.
Jo li vaig dir, amnistia no.
Un indult.
I per tant, jo avui pues, li diria això. Escolti, estem en un judici en marxa, estem veient com es desenvolupa. Jo no puc estar seguint tant com voldria, però hi ha gent que si ho fa, s'està escoltant tothom, totes les versions, totes les declaracions, ara veurem també les proves, esperem la sentència.
Està veient alguna cosa d'aquest judici?
Molt poques coses. Miri, vaig veure, si no recordo malament, la declaració d'Oriol Junqueras, vaig veure un tros de la de Millo, vaig veure un tros de Soraya de Santa Maria... Vaig veure un tros de Jordi Cuixart i em sembla que no he vist sencer...
Alguna...
Ah, perdó. Em deixo la que vaig tenir molt interès a veure, per raons òbvies, la del Lendakari, Urkullu.
Té alguna opinió formada sobre el que està passant al Suprem?
No, perquè, com no ho estic veient tot, jo recordo, i tampoc que no, ningú s'ho prengui malament, perquè jo sempre he de demanar moltes disculpes i tot, però els primers dies, com se sentien les declaracions dels acusats, doncs hi havia una certa eufòria en uns determinats entorns. Després aquesta eufòria va baixar quan van començar a sentir altres coses, no? I clar, un judici és que s'ha de veure sencer. I s'han de veure totes les proves, totes les declaracions, tots els matisos, i per això ho veuen, entre altres coses, 7 magistrats del Tribunal Suprem, que són els que han d'estar allà permanentment veient-ho tot. Perquè només després d'haver-ho escoltat tot, d'haver vist tot, estàs en condicions, després veurem com va o no, però en condicions d'emetre una sentència. I per tant, jo no m'atreviria a fer un judici. Jo crec que tothom està fent el que correspon. Potser, i a més, aviam... Quan un s'està defensant davant d'un tribunal, té tot el dret a dir les coses que creu que el beneficien. No vull dir amb això que s'estigui mentint, ni molt menys, sinó que ho fa l'enfocament de la seva defensa. Llavors és veritat que probablement molta gent en certs moments ha vist un desconcert, no? Perquè diu, bueno, però això anava en sèrio o no? No? Que ja va causar cert terratrèmol aquelles declaracions de l'exconsellera Ponsatí com a dinar amb de farol. Sí. Bueno, pues això una mica el judici ho ha tingut. Després va haver-hi, jo no el vaig veure, però va fer un gran, diríem, una gran commoció escoltar el cap dels Mossos d'Esquadra dient que estaven en disposició de detenir el govern de Catalunya. És que el govern de Catalunya se saltava la llei. Això probablement molta gent no ho havia... No hi havia reflexionat, o no, i sentir-ho dir per el màxim responsable dels Mossos, que a més doncs, té un determinat prestigi, particularment en determinats entorns, doncs això ha causat un cert impacte.
Són les 10. Ara deixo que preguntin als tertulians si ha de fer alguna pregunta, però abans, analitzant els resultats de Catalunya, ara d'aquestes eleccions, deia... Quin poder té el PP quan té només un diputat, en aquest cas una diputada, en Cayetana Álvarez de Toledo. Ciutadans ha mantingut el 5 que tenia, és evident que no s'ha de comparar amb cap altres eleccions, ha mantingut el 5 que tenia a les últimes eleccions i ha pujat el número de vots respecte a les últimes eleccions espanyoles, però la realitat és que en aquests moments el que seria la suma dels partits de dreta a Catalunya són 7 escons i baixen respecte a les últimes eleccions espanyoles i comparativament, per exemple, a l'independentisme és gairebé la meitat, estaríem parlant, o més de la meitat, i per tant, menys de la meitat. Per tant, la pregunta és què ha fet malament des de la perspectiva de Miquel Iceta la dreta espanyola, perquè estiguem en aquest punt a Catalunya, que hi ha tant a la Barça de Toledo, per exemple, i Inés Arrimadas.
Crec, i ho dic també amb respecte, negar el problema. O sigui, jo conec molta gent que no és independentista o que fins i tot és anti-independentista. Però molt pocs que em diguin no s'ha de fer res. Ja s'arreglarà. ja baixarà. Jo m'he trobat molta gent, i parlant en castellà, i un castellà molt tancat. Algo hay que hacer. Alguna solució hay que encontrar. Haces bien en pedir diálogo. Jo he trobat gent que em diu això. I per tant, i suposo que també des de l'independentisme, doncs hi ha independentistes, molt independentistes, que diuen, davant de l'evidència que mig país o més no n'és, que haurem de tocar vores. I potser jo no deixaré de ser independentista, però això ha d'esperar un altre moment o una altra correlació de forces. Clar, els que vam començar a fer política a la transició, lo de la correlació de forces era molt... La vella dama, en deia en Josep Lluís López Bulla. És importantíssim. I jo me'n recordo, la primera campanya que vaig fer va ser pel sí a la Constitució. I vaig fer un parell d'actes amb una companya, que després li he perdut la pista, que era la secretària general de la Jove Guàrdia Roja d'Espanya, i que es deia Àngela Domínguez. I l'Àngela Domínguez, a mi, jo era molt més tendre que ella, i pensava, ui, per on em sortirà? I ella defensava el sí abrandadament. Deia, hem arribat fins on hem pogut en funció, deia ella llavors, de lo que querien les masses. I per tant, ella defensava el resultat d'aquella negociació, conscient de que a ella li hagués agradat anar molt més lluny, però que havia arribat fins on havia pogut, en virtut d'una determinada correlació de forces. I jo crec que la política també és l'art d'interpretar bé la correlació de forces, d'extreure'n el màxim rendiment i de deixar per el dia de demà allò que pugui ser el dia de demà.
Acabo de seguida amb aquest tema, però, per exemple, el fet de que a Catalunya hagin tret aquest resultat a les forces de la dreta, diguin que molt baix, que al País Basc, Ciutadans, PP i Vox hagin sumat zero, al marge de que jo pot arribar un dia que qui demana la independència d'Euskadi de Catalunya sigui determinats sectors d'Espanya, tenint en compte els resultats que tenen, perquè si traiessis Catalunya i Espanya,
podria guanyar la... Demostrarien un patriotisme molt, molt, molt feble, eh? Si ja fessin això, però sí, ja l'entenc.
La pregunta és, tenint en compte el resultat que ha donat aquestes eleccions a nivell d'Espanya, se sent legitimat més important el PSOE en aquests moments per ser la legislatura d'una reforma constitucional?
Sí, però si no té la majoria... Estem on estàvem, això, miri...
Però pot tenir la majoria, no?
No, per fer una reforma constitucional, no.
Depèn del que passi a la dreta, és evident.
Ah, evident. Però és que, a més, imaginem-nos... tu no pots fer, i la història constitucional d'Espanya, amb això és molt trista, mai hi ha hagut una reforma de la Constitució. Venien uns, feien la seva, quan guanyaven els altres, feien la seva. I, per tant, probablement, jo ara no sé exactament, però devem estar en el període de més llarga vigència d'una Constitució i de renúncia d'uns i altres a imposar la seva. I jo crec que això ho hem de mantenir. I, per tant, és molt difícil. Ara, hi ha coses que es poden fer. Quan li preguntaven aquestes coses a Meritxell Batet en els debats, ella recordava, escolti'm, és que hem creat una comissió per revisar el model territorial i hi ha partits que ni tan sols hi participen. O sigui, no hi ha que no estiguin d'acord, sinó que no hi participen. I, per tant, jo crec que hem de, amb perdó, retornar a les institucions, retornar al diàleg, retornar a aprofitar els marcs de discussió que tenim, que en tenim més dels que sembla.
Ara sí que va l'última part meva. Què li ha semblat el resultat del Partit Popular? L'ha sorprès?
Una mica sí. Jo pensava que aguantarien una mica més. Jo pensava que arribarien.
Què vol dir això? Que, per exemple, que el tema de la... que extremar-se tant li ha anat malament, que la corrupció està allà surant també, encara que no ho pensem, què li pot haver passat?
Segurament una barreja de tot, mai hi ha un únic motiu. El tema de la corrupció, moltes vegades s'ha dit, no, això no penalitza. Però jo que vaig començar a fer químiques amb poc resultat i poc èxit, però hi havia allò de la saturació. Això es pot provar a casa. Tu vas provant i a vegades vas posant sucre en un líquid i es va dissolent. Però arriba un moment que ja no es dissol i fa un marro que ja no es dissol. Pues la corrupció passa igual. En petites dosis doncs sembla que sigui acceptable, però arribat a un determinat nivell, pataplaf, tot cau. Jo crec que això el PP l'ha perjudicat. I després l'altra, que aquesta jo també la vaig aprendre fa molt de temps, entre l'original i la còpia la gent vol l'original. Si tu acabes acceptant els temes que posa l'extrema dreta en els termes que el posa l'extrema dreta, hi ha molta gent que vota directament l'extrema dreta. Perquè dius, clar, si la raó és que Espanya està en perill i que hem d'iniciar la reconquista des de Covadonga, o que el gran problema d'aquest país és la immigració, qui millor que el candidat a cavall? I llavors, i això és el que els hi ha passat, jo crec, també. I després que el procés de substitució de Mariano Rajoy al PP, doncs també va tenir els seus més i els seus menys. Van fer aquest sistema d'unes primàries com mixtes, primer va votar la gent, però després van decidir els compromissaris, em sembla que en diuen ells, o els delegats. Jo crec que això també... I que la primera... Que et surti tot bé a la primera, jo sempre recordo que el Felipe González va guanyar la tercera, eh? Mm. I era el Felipe González. Primer va venir el 77, després el 79 i després el 80.
I el Sánchez, a la tercera.
Sí, perquè les coses, els lideratges, i gairebé és millor que sigui així, no són un cop de xamba, sinó que es van forjant amb avenços, amb retrocessos, amb encerts, però també amb errors, i la gent aprecia i acaba valorant allò que té al davant i li agrada o no, clar.
Amb un cordó de marxar, o sigui que breu, cortita i el pis.
Sí, Miquel, has dit que el resultat de les eleccions és un aval al diàleg, però també és un aval a uns determinats interlocutors del diàleg. I en el cas de Catalunya, això vol dir que un dels interlocutors importants del diàleg és Oriol Junqueras. Deixa'm anar-me una mica lluny de Catalunya. Si aquest any, per exemple, hem vist Donald Trump i Kim Jong-un, que eren uns senyors que s'havien amenaçat amb tirar-se bombes nuclears fent una reunió, o si fa temps a Europa hem vist terroristes o exterroristes d'Irlanda del Nord negociant amb, diguéssim, portaveus de les seves antigues víctimes, tan difícil seria que un membre destacat del PSC, per exemple, anés a veure Oriol Junqueras a la presó?
Però si membres destacats del PSC que hi han anat...
En actiu.
Sí, en actiu. Si omplen pàgines de diaris. L'altre dia que sortia en la llista, em sembla que va ser el diari Oponés, socialistes que han visitat...
Però tan difícil que seria tu o que Meritxell Batet anéssiu a...
No, però hi han anat altres. Hi han anat altres. Nosaltres hem volgut sempre diferenciar, i a vegades és difícil, el que pot ser un interès, o fins i tot un interès humà, del que pugui ser llegit com un suport polític. I, per tant, hem fet les coses com les hem fet. Però
jo crec... no ho és, reunir-se amb...
Per això, però nosaltres ja parlem, ja sabem el que pensa Oriol Junqueras, ja sabem. Ara, també us diré, i no m'agrada, i no ho faig referit a l'Oriol, en aquest cas, fem-ho referit a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana va arribar al gran moment d'avançar eleccions o declarar la independència. I va decidir declarar la independència. Esquerra Republicana va arribar el moment de seguir treballant amb Pedro Sánchez o tombar-li els pressupostos. I els primers a presentar l'esmena a la totalitat dels pressupostos van ser ells. Ho dic que, en fi, cadascú, i sens dubte ells deuen tenir les seves raons, però aquesta cosa que a vegades ens pensem, i alguns fins i tot la fan servir malèvolament, no? De dir, no, és que Esquerra són tous no sé què, no sé quantos, però per ara... Sempre que arriba a l'hora de la veritat, han tombat, diríem, del cantó dur.
Però això no t'agradaria dir-li a l'Oriol Junqueras?
Ja li dic tot el rato.
No, però no t'agradaria, ja, no t'agradaria poder tocar-lo? No t'agradaria poder-li mirar els ulls?
Mira, quan puguem fer-ho amb condicions, ho farem. Però no ara. Quan no estigui a la presó. Jo ja ho he dit, jo no penso anar a la presó a veure ningú, però en canvi estic interessadíssim i, en fi, me'n surto bastant de saber què pensen uns i altres. I aquesta és la política que hem fet, perquè... També és veritat que, en fi, en aquests moments és dur de dir-ho, però ho dic, és que s'han equivocat molt, des del nostre punt de vista. Des del nostre punt de vista han fet molt de mal al nostre país, i els havíem advertit, des del nostre punt de vista, ho dic amb respecte i amb consideració. I, per tant, tampoc no volem que ara sembli que tots ens hem oblidat de tot i que tornem a començar de zero, no sé què. No, hi ha algunes coses que des del nostre punt de vista s'han fet molt malament i que no hauríem de semblar ni que les oblidem ni que encoratgem a que es repeteixin. Ho dic perquè el risc hi segueix sent. Jo veig un president de la Generalitat que diu, ho tornarem a fer. I, home, penses, no sembla lògic, però ho diu.
A Toni Aira.
Bueno, yo ahora de ella, escuchan el silencio, t'anava a fer un gag, però no m'ha sortit. És el silenci de los varones, anava a dir, els barons del PSOE. Hi ha hagut diferents moments de quan parlava el Miquel Iceta que he pensat en ells. Tu deies, per exemple, van néixer del conflicte i sembla que el vulguin alimentar. Ho parlàveu de Ciutadans, però jo pensava en alguns barons del PSOE. Hauria d'haver-hi gent disposada a la dreta espanyola a fer un pas. Tu parlaves, en aquest cas, de la dreta espanyola, però jo pensava en alguns barons del PSOE. Hi ha gent que estigmatitza el diàleg. Parlaves també d'oponents del PSOE, però jo pensava en alguns barons. O parlaves de la reforma de la Constitució, que haurien d'estar a favor. Està la dreta a favor? I jo pensava, o estan alguns barons del PSOE? Pregunta, Lambans, Susanes Díaz i companyia seguiran sent l'oposició interna a Sánchez i a l'obertura a solucions reals amb el que passa a Catalunya o aquests resultats no els influiran en res del que ha passat en aquestes
eleccions? Jo crec que el lideratge intern de Pedro Sánchez en aquests moments és incontestable. Per lògica, no per caprici, sinó perquè els ciutadans a l'hora de votar l'han, em perdó l'expressió, consagrat. I per tant...
Com es tradueix això?
Com es tradueix? Que no habrá quien le tosa. I és lògic, perquè ha guanyat les eleccions, i hagués perdut un altre gallo no es cantara, no? I sobre el tema de la reforma constitucional, mira, nosaltres, jo encara, en fi, recomano, declaraciondegranada.es, i allà està. I allà ens vam posar tots d'acord abans de la fase més àlgida del conflicte a Catalunya, del que s'havia de posar en una Constitució des del nostre punt de vista. I, per tant, nosaltres tenim una feina feta. Ara, si tu em preguntes, hi ha condicions per avançar cap aquí en aquests moments? Crec que no. Crec que no, perquè la dreta espanyola no hi és i perquè els independentistes no consideren que una reforma constitucional sigui una resposta als seus plantejaments. Si en algun moment uns o altres, o tots alhora, canvien i estan disposats a treballar-hi, nosaltres tenim moltíssima feina feta.
A veure quién le tosa.
A ver, buenos días, Miquel. Es que te estaba oyendo hablar lo del que los resultados hablan de que el Partido Socialista es el que mejor ha entendido lo del diálogo, la necesidad de llegar a acuerdos y pactos, ¿no? Pero claro, el primer mensaje que nos llega es, sí, bueno, como decimos aquí, a Meguiño siempre a Baquiña por lo que vale, ¿no? Que es diálogo sí, pacto sí, pero gobierno solitario. ¿No es un poco contradictorio esto?
No, yo creo que no. Mira, antes, Antón, yo comentaba lo del pacto a la portuguesa.
Pero es un poco como el argumento del pisito, ¿no? O sea, novio sí, pero de casarnos nada.
Bueno, pero es que yo creo que a veces hay noviazgos que son mejores que algunos matrimonios, ¿eh? No quisiera señalar, pero las cosas son como son. Yo creo que muchas vegades, doncs, una relación desde posiciones diferentes permet posar-se d'acord en muchas cosas, y eso pot donar grans resultats i estabilitat, i en canvi intentar un matrimoni forçat pot ser tot el contrari. I per tant, jo des del meu punt de vista, a mi l'experiència aquesta portuguesa doncs, em va agradar molt, perquè hi ha un govern que és un govern socialista, però té un suport estable del Partit Comunista i del Bloco d'Esquerra. I no només això, sinó que han aconseguit redreçar l'economia portuguesa, generar majors polítiques socials i guanyar-se el respecte de les institucions econòmiques internacionals. Pues escolta'm, en fi, tres en ratlla, no? Ara, ja dic, tot això tot just comença. Això és el que nosaltres pensem que seria millor, però és obvi que no ho podem decidir sols. I també tothom ha de veure i ha de situar-se en aquest panorama. I en fi, Antoni, felicito els gallecs perquè feia molt de temps que no veiem les quatre demarcacions gallegues vestides de vermell i veure-les ens ha fet molta il·lusió.
Fijó també,
eh? Fijó també. Mira, parlant d'un del PP, mira, per donar un segonet, seguida, Rocío Iñaki, que acaba per preguntar. A Xavier García Albiol ha estat aquest matí amb el Carlos Alsina a Onda Cero. I li han preguntat pel resultat del Partit Popular. Atenció al que ha dit Xavier García Albiol a Onda Cero.
Sin ánimo de polémica, ¿eh? Porque, bueno, creo que lo que menos necesita el partido en estos momentos
son
polémicas y debates que probablemente a estas alturas son estériles y que se tienen que plantear, insisto, a partir del día 27. Pero sí que le puedo decir que si probablemente nos hubieran hecho desde ya hace bastantes años un poquito más de caso al Partido Popular de Cataluña y a los consejos y a la visión que desde el Partido Popular de Cataluña teníamos de lo que estaba sucediendo en Cataluña, quizás las cosas en Cataluña y en el resto de España hubieran sido distintas.
Si les hubieran hecho un poco más de caso en la dirección nacional de su partido.
Bueno, en general, no tanto en la dirección como cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, pero bueno, insisto, no es solo una responsabilidad y tampoco nosotros acertamos desde el Partido Popular de Cataluña, tampoco acertamos siempre.
Primera castanya amb la mà plana, anem a la segona perquè és allò senzill com la colla. Pas, doncs la segona.
Probablemente algunas de las recetas que nosotros planteábamos y sobre todo, más que las recetas, los análisis de lo que estaba ocurriendo en Cataluña y hacia dónde se tenía que avanzar, posiblemente, insisto, si se nos hubiera hecho un poquito más de caso, las cosas en este momento serían distintas.
Ya que se anima usted a hablar claro, y yo siempre se lo agradezco, cuando dice si nos hubieran hecho un poco más de caso, y me dicen no tanto en la dirección nacional como cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, estoy entendiendo si les hubieran hecho a ustedes un poco más de caso en el Palacio de la Moncloa, cuando allí quien estaba eran Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María.
No, sí, pero mire, no es un problema que venga, y lo digo con toda sinceridad, de los últimos 2 o 3 años, ni 4, yo creo que es una cuestión endémica.
Bé. No, és a dir, tenim clar, no sé si, que, vale, si demanava que no fos extremista al Partit Popular a Madrid.
Home,
si no,
fessis més cas... És l'autor del lema limpiando Badalona, aquest senyor.
Hi ha buenas horas, mangas.
Hi ha buenas horas, mangas.
Aviam. Moment, calma. Espera, que n'hi ha un altre, encara hi ha més clar. Espera, un segon, Albiol.
En España nunca se ha gobernado desde los extremos. Nunca. Y a partir de ahí, pues, si cayéramos en el error...
Limpiando Badalona.
Acercarme a posicionamientos que defiende un partido muy legítimo, como Vox, pues me parece que estaríamos cometiendo un error, estaríamos seleccionando a una parte muy importante de nuestros votantes y no lo vamos a negar, dejaríamos un espacio muy grande a nuestros rivales, concretamente a Ciudadanos y al Partido Socialista.
Como dice Mariano, citando a Romano, el joder, que tropa.
O cinisme.
No, perdó, però això què és? Exactament. És a dir, perquè veia aquí tothom aixecat...
Limpiando Badalona. És el lema d'aquest senyor a l'Ajuntament.
És el lema d'aquest senyor, que l'autor intel·lectual és el senyor Ivan Redondo.
Ivan Redondo.
Ah, de campanya del PSOE.
I ara va de moderat. Efectivament.
Bueno, el tia s'ha aixecat al·lucinat quan ha sentit això del García Albiol.
Mariano Rajoy tiene que estar entre, no sé,
pasando de todo,
no,
leyendo el Marca,
porque él es del PP. No,
o sea, es un drama.
Pero bueno, recuerdo una cosa, perdón, Antón, si no hubiesen hecho un poco más de caso, no olviden que García Albiol va ser qui va baixar de 10 a 4, eh?
Sí.
Però ell... Clar, esclar, per favor. A Catalunya,
aquest discurs ja l'he sentit molts cops.
Entre dolido, porque él es del PP y siente el PP y ha hecho toda su vida en el PP, y vamos, yo creo que está demostrando una lealtad al partido que, en fin, si miramos al anterior presidente del partido y es presidente del gobierno, en fin, es como la noche y el día, ¿no? Pero tiene que estar alucinado. Había publica al mundo que él, no sé si lo habéis visto, que él ya había avisado, llevaba toda la última semana avisando a destacados dirigentes del PP que las elecciones iban a ir muy mal.
Eso aquí, Albiol.
Rajoy. Porque Rajoy, la diferencia entre Rajoy y Casado, ¿sabes cuál es? Que Rajoy sí conoce a los votantes del Partido Popular, Casado no.
Aviam, Rocío Martínez Sampere i Iñaki Llecuria, per acabar l'entrevista amb Miquel Iceta, aquesta conversa que estem mantenint aquí al Món RAC1. Vinga, Rocío.
Bon dia, Miquel, què tal?
Bon dia.
Aviam, sobre l'algo hay que hacer, i descartant la reforma constitucional per falta de condicions i suports, a part del diàleg, que jo celebro i parlar amb normalitat i comissions, algo més concret que hi hagi a la declaració de Granada, per exemple, moure que el PSC promogui proactivament un nou sistema de finançament que porta 5 anys de retras, sí o no? I la segona, que crec que és el segon tema important d'aquesta legislatura, economia, hi ha un repte de desacceleració. Aleshores, tu creus que veurem un govern, diguem, del no, o sigui, d'anul·lar la reforma laboral i combatre la teoria del 135, o en canvi un govern, diguem, més menys combatiu amb les condicions econòmiques? Aquestes serien les meves dues preguntes.
La primera, el tema del finançament, jo ara, que com saps no sóc expert, però les propostes que estan sortint del govern valencià em semblen molt i molt i molt raonables, i efectivament aquesta legislatura, que esperem duri 4 anys, inevitablement haurà d'abordar aquesta qüestió. I aquí jo crec que, difícil com és sempre fer un acord econòmic, hi han condicions, entre altres coses perquè hi han comunitats autònomes com l'andalusa que també requereixen d'un canvi del sistema de finançament. I, per tant, jo crec que aquí hi hauran propostes i espero que es donguin les condicions per un acord. I, si no, al govern li tocarà arriscar-se, com ha passat en altres moments, i és que tirar endavant la seva pròpia proposta, encara que sigui amb un suport, per dir-ho així, caducer de comunitats autònomes. I ja et dic, jo, de les coses que he vist darrerament, a part de la del cercle d'economia, però particularment la del govern valencià, em va interessar molt. I després deies amb el tema econòmic, mira, aquest govern jo crec que serà un govern, com dir-ho, estricte. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a Brussel·les relativament poc després que es formés el govern i em vaig quedar molt, molt gratament sorprès de la bona acollida que havia tingut allà, entre d'altres coses, perquè, per exemple, doncs la ministra d'Economia era molt coneguda i molt ben valorada allà. I, per tant, qui esperi d'aquest govern que se li vagi allò d'estirar més el braç que la màniga, jo crec que això no succeirà. És veritat que nosaltres...
Per tant, reforma laboral del PP, diguem, mantinguda amb matisos de reformes, no,
no bueno,
anilada.
Jo crec que han trobat una fórmula que està bé, que és fer un nou estatut dels treballadors que permeti revertir elements de la reforma laboral. N'hi ha una que els sindicats reclamen i amb raó, que és aquesta idea de que si ha vençut el temps per renovar un conveni col·lectiu, es prorroga automàticament, no comences a negociar de zero. Jo crec que això és una cosa important, això que en diuen ells, la ultraactivitat dels convenis, i per tant que hi ha moltes coses a canviar. I llavors, en comptes de dir jo derogaré la reforma, el que faré és fer un nou marc de relacions laborals. En un moment en què afortunadament no són pocs els empresaris i fins i tot les patronals que diuen que la reactivació econòmica passa, entre d'altres coses, per una millora salarial. I això ho ha dit algú tan poc sospitós com el president de Foment. Per tant, jo crec que hi han les condicions de fer un acord interessant en matèria de relacions laborals i en matèria de política de rendes, que també cal en aquest país.
Augment de l'impost dels impostos a les rendes més altes, per exemple?
Jo això ho faria, però a mi em preocupa més una altra cosa, que no sé si estarem en condicions de fer, però m'encantaria, que és que hi hagi un llindar per sota de l'impost de successions a tota Espanya. Jo crec que hem vist alguns avantatges, diríem, de la competència fiscal entre comunitats, però hem vist també alguns inconvenients. I a mi m'agradaria que alguns impostos tinguessin un plafó per sota. És a dir, tu el pots pujar, però no el pots eliminar o reduir més enllà d'un determinat
nivell. I li he preguntat per l'augment dels impostos a les rendes més altes a partir de 200.000 euros, que és que es parlava. Això creu que ho veurem?
Jo crec que sí. Ara també us diré, l'increment d'ingressos de l'Estat en tots els països acaba venint més per la possibilitat d'un creixement econòmic i d'un creixement dels actius, dels treballadors, del nombre de persones que treballen i cotitzen, que no pas estrictament per la fiscalitat. I jo crec que amb això doncs, un ha d'actuar de forma molt equilibrada. Jo crec que hi haurà una puja raonable i, per tant, moderada de la pressió fiscal, però sobretot el que hi ha d'haver és un esforç de no perdre algunes batalles del futur, el 5G i totes aquestes coses que ens costa a vegades veure, de la robòtica, de la impressió en 3D. Jo crec que si a mi alguna cosa m'ha mancat, i em sembla que la Rocío inclús ho ha comentat alguna vegada en veu alta, no?, d'aquesta campanya electoral, és l'escassa reflexió de polítiques econòmiques i l'escassa reflexió dels problemes del món. Per exemple,
No, jo estic obnubilada. Venim d'una crisi i sembla que ens n'haguem oblidat. Cap dels problemes que la va generar...
I diuen que anem a un altre.
És que és increïble.
Per dir-vos una cosa, petita anècdota. Borrell no va venir al míting final de la campanya nostra, entre altres coses, perquè estava en una cimera a Xina sobre el tema aquest de la nova ruta de la seda. És a dir, que pensar que ens en sortirem aïllats, pensant només en lo nostre, mirant-nos al melic, quan Europa té les dificultats que té, quan tenim el Brexit, la política nord-americana que ha girat com un mitjó, el nou paper que vol jugar la Xina, fins i tot la distorsió que pot crear Rússia, etc. I d'això no en parlem?
Entiendo la robòtica, Xina, temes importantíssims, fantàstics, però bueno, a lo mejor podríamos empezar por arreglar este pequeño problema que tenemos en España, que es que en los últimos 10 años los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, la fiscalidad se ha concentrado en las clases medias y bajas, que son los que pagan realmente impuestos, y se ha aliviado bastante en las clases altas.
Bueno, pero esto, Antonio...
Cuando te voy a decir, no, va a haber una moderada, subida de la presión fiscal. Hombre, hace falta algo más que eso en España.
Bueno, yo no...
Más que eso.
Hacen falta muchas cosas.
Sí, pero no os penséis...
Es importante lo de la robótica, etcétera, pero, sí. Hombre, esto yo creo que... A ver si lo vamos afrontando también.
También. Hombre, nosotros lo haremos a la manera socialdemócrata. En esto somos muy tradicionales, Antón. Nosotros somos de la gente de impuestos progresivos, que pague más quien más té. Efectivamente, a España...
Es que eso no está pasando.
Porque, entre
otras cosas, el gran recurs fiscal fins ara ha estat l'impost sobre la renda de les persones físiques
i
probablement, i l'IVA, que el que el paguem tothom al comprar, i en canvi no paguen tant, doncs, ni societats ni la gent que té altres rendes que no són estrictament les que provenen del treball o del consum. I és evident que per aquí també treballarem. Ara, que ningú no pensi que farem una cosa tan diferent a la que fan altres països europeus, perquè tampoc no m'agradaria generar unes expectatives que després no es complissin.
Acabem, Iñaki Llacuria.
Sí, bon dia. Vostè parlava que preferia un pacte a la portuguesa, de la bona relació amb Esquerra, de Rivera... No.
M'havia parlat de Podemos, eh?
Sí, bueno, Podemos,
Esquerra
no,
és la cosa del vestir.
De dialogar, sí. Però a Catalunya, diguem, ara venen les municipals i molts dels grans, segurament les principals ciutats de Catalunya, entre elles Barcelona, seran governs de pacte. En aquest sentit, a Barcelona vostè seria més partidari de sumar amb Maragall, un exsocialista, o amb Valls, que també és exsocialista?
Mira, jo el que sóc a Barcelona és partidari de que Jaume Corbyn arribi en primera posició i estableixi ell el pacte. I li dic clarament, perquè aquí Barcelona ha anat bé quan ha tingut alcaldes socialistes, després ho va aprovar en Trias i no se n'ha sortit, després ho ha aprovat a la Colau i no se n'ha sortit, i per tant ara haurem de triar entre l'Ernest Maragall o el Jaume Corbyn.
El Valls se'n descarta aquí?
Bueno, jo no, les enquestes... Bueno, no és que el descarti, anem a veure. Les enquestes diuen que l'hem adelantat ja fa estona amb Valls. I aquí jo crec que el que passarà a Barcelona és que qui arribi en primera posició, com va passar a les darreres eleccions i a les anteriors, haurà d'establir una dinàmica de pactes que li permeti fer una majoria.
Ara, llegant amb el que diu l'Iñaki Llacuria, no considera socialista a Manuel Valls?
Jo considero socialista tothom que es vulgui fer socialista. Ara, socialistes som els que som del PSC, els que estem al Partit Socialista Europeu, els que estem a la Internacional Socialista, o sigui, socialistes, diríem, de cello i de pedigrí, però tothom a Barcelona, si és per aquest plan, alcalde socialista segur, perquè és que n'hi ha algú que no ho sigui, dels candidats. Ara, jo crec que socialista per socialista és millor agafar l'original i no les fotocòpies aquestes.
Va, acabo. Ha dit que probablement hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya, a primavera de l'any que ve. Li pregunto, el candidat tornarà a ser Miquel Iceta per part del PSC?
Si el PSC ho vol, sí, jo crec que sí.
I la segona, crec que porta 3 anys com a primer secretari en aquesta nova etapa. A la pròxima s'hi torna a presentar?
Sí. Sí, perquè em vaig comprometre a redreçar un partit que estava pràcticament en caiguda lliure i crec que he complert, i per tant em presentaré.
Veus, ara hauríem d'acabar aquí, quedava la mar de bé. Sí,
sí, sí. Però quedarà encara millor quan digui que jo he llegit un llibre que ha fet el presentador d'aquest programa, on recorda que Miquel Iceta ja va venir en aquest estudi i va dir que tenia vocació d'eternitat.
Sí. I no veig moment d'esmenar-ho.
Fins aquí les notícies.
Fa de mal esmenar-la.
Miquel Iceta, moltes gràcies.
Fins aviat. Fins
aviat. Bon dia. 10 i 27 minuts.
El perquè de tot plegat.
Vocació d'eternitat, deia, efectivament. Si es torna a presentar, i es torna a presentar... M'ha sorprès més que es torni a presentar a la primera secretaria del PSC que no que es torni a presentar com a candidat a les eleccions.
Que això no es diu prou, però clar...
Ja porta uns quants ja, eh?
No, però i va anar d'un trist que no ho fos. Recordeu en el seu dia que el PSC com va estar, la Núria Parlon... És a dir...
Sí, sí, recordo.
Jo crec que...
Ell és un altre supervivent com... És a dir, hauríem d'anar a la llista de supervivientes Pedro Sánchez i ell.
Ah, és que t'anava a dir, si el Pedro Sánchez ha fet el manual de resistència...
Zaragoza sí. Zeta i Montilla i Zaragoza.
Rocío.
Sí.
I abans, és a dir, ella havia estat al govern a la Moncloa.
I tant,
segurament jo crec que és ara mateix
tant,
polític en actiu
més longeu.
Amb una carrera més llarga.
No, sempre. Antoni, ara que parla dels barons socialistes i tal... Joder, més baró que el Liceta, difícil,
sempre
eh?
Ho escric,
no havia estat sempre, escric, però ara sí.
Sempre ho escric els diumenges a La Vanguardia i descobrir que aquesta altra s'ha deixat aquí una altra vegada la llauna de Coca-Cola. Zero, que és el que...
Coca-Cola zero.
Zero, sí.
Bueno, és el ministre de Pedro Sánchez de Catalunya.
És el, sí. I, però fixa't, descarta ser ministre.
Però ja ho és que té molt més poder
descarta,
que ministre.
Clar, descarta ser ministre... Per tant, no ho serà, perquè a la vegada es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament, que vés a saber quan seran, perquè no descartaria tampoc que si hi ha una sentència condemnatòria sigui l'endemà la convocatòria amb la qual cosa ens aniríem a les eleccions, probablement a finals d'any.
Al Regne Unit hi ha una figura molt xula, que és la del ministre sense cartera, i en certa manera hi podria sonar una mica això. Abans que heu parlat...
Ministro portavoz, Toni, no? Aquí ha sigut moltes vegades que el portaveu no té cartera pròpia.
La Rosa Conde.
Sí, Rosa Conde o el Pío Cabanillas Júnior.
Sí,
però és veritat. veritat, per exemple, abans que parlàveu de l'Ivan Redondo, l'Ivan Redondo va ser conseller sense cartera del govern de Monago, del PP a Extremadura. I li deien el tio de la batuta, el coneixien allà, perquè era un personatge que no li posava encara la majoria de gent, però sabien que manava molt, i mira, ja el tens. I l'Iceta jo crec que és, evidentment ha tingut una projecció pública ja fa uns quants anys, però la major part de la seva feina com a polític molt influent la va fer a l'ombra durant molts anys, i pensant molt, i jo crec que ara això es nota quan parla, no? T'ha donat bons titulars, però ha donat els que volia donar, i jo crec que no se li ha escapat res. Jo crec que amb això també a cops aprenen els polítics, perquè déu-n'hi-do els que ha rebut per començar de casa seva.
Em permeteu que parlem de l'altre tema que hem vist aquí ara fa un moment, que és el tema Albiol? Aviam, sí. Un moment.
Albiol moderat.
Molt important. Algú m'explica què ha volgut dir? És a dir, necessito que algú m'expliqui què ha volgut dir. És a dir, perdó, Iñaki, tu contestes el primer, però aviam, tu que coneixes aquest món també. És a dir, és una crítica a Pablo Casado, és una crítica a Alejandro Fernández, és una crítica a Cayetana Álvarez de Toledo. A qui és la crítica, segons tu, Iñaki?
Jo aquest discurs l'he sentit molts cops, de l'Albiol.
Però avui, però després
quan no era, no, però jo crec que la idea, ell, que diu, quan no se'ns ha escoltat, en part és quan demanava més presència. Jo crec que és una crítica a Rajoy. Més presència, ell sempre diu, més presència de l'Estat a Catalunya, en el sentit de que es veiés, no? Però si hi havia unes inversions, que es veiés que estava el govern darrere, que hi hagués institucions culturals, sempre s'han sentit molt abandonats. Diguem, el PP català sempre s'ha sentit molt abandonat per Gènova, o per la Moncloa. Recordem el pacte al Majestic, com va desmuntar el PP català, recordem quan arriba Cirera, com ve a Cebes i per interessos es carrega Cirera. Sempre han tingut la sensació de que no se'ls ha escoltat. Va haver un moment que la Sánchez Camacho amb Enric Millo, quan Sánchez Camacho tenia 18 diputats, 19 diputats, va plantejar un sistema de finançament singular per Catalunya, i de seguida a Gènova ho van tirar per terra. I ara que va en aquest sentit, no va tant amb la línia de dir de contra Pablo Casado, perquè el discurs del viol no
sigui... Jo crec que va per una banda, que és, mira, hi ha una fotografia de la Marta Pérez d'Efe, mira, Basté, de la nit electoral, que jo crec que retrata el que és el PP de Catalunya avui. No hi ha partit, és a dir, és la seu buida, la nit electoral, on hi ha quasi més gent a l'escenari que vaig escoltant-los. Què passa? No, és que clar, però hi ha un problema quan no hi ha partit. El que deia l'Iñaki ara té raó, és a dir, com en funció... Ells han patit en les seves pròpies cars la seva pròpia medicina durant molt de temps. És a dir, el PP de Catalunya és bastant reflex de la concepció que té el PP del que és Espanya. I per tant, on hi ha un centre molt potent i la perifèria, doncs quan convé sí, quan convé no, depenent d'això. I ells han patit en la seva pròpia car ser allò que durant molts anys va estigmatitzar el pujolisme i companyia al PSC, que era ser una sucursal, no deien del PSC, són una sucursal. El PP de Catalunya, realment, això ho fa carn, i ho pateix en les seves pròpies carns. Què ha passat? Que quan manaven els Fernández, el Jorge i l'Alberto, doncs com a mínim existia un cert link amb Madrid i existia una certa consideració de la base. En aquestes eleccions, no només a les generals espanyoles, a les municipals també, han anorreat a la militància. I l'Albiol parla per això, és a dir, parla però, per la ferida.
També la militància s'ha deixat anorrear. És a dir,
correcte.
Clar, sentir ara l'Albiol, que és el que us deia jo, que és l'autor del lema Limpiando Badalona, fent-se el moderat, doncs fa molta gràcia. Sí que és cert que ha passat una cosa curiosa, que, clar, és producte de la tensificació de la política catalana en els últims anys. El Partit Popular de Catalunya, i no t'estic parlant de fa 25 o 30 anys, sinó que fa 15 o 10 anys, defensava... Molta de la seva gent, potser no tota, però molta de la seva gent defensava la immersió lingüística, defensava,
Piqué,
diguéssim, la millora de tradicional de les infraestructures. És a dir, ítems que ara sembla que siguin només apropiats per l'independentisme. És a dir, escolta, el PP de Catalunya i els militants del PP també han fet certes coses per estar no reats. Escolta, que el senyor que presenten a Barcelona ens fa gràcia perquè ens fem tuits i fem conya, però és que és un senyor que no es pot presentar.
I no sé ni si
és el senyor. És impresentable, com alcaldable d'una ciutat. Si tu vols ser un partit... Però no si tu vols ser un partit de govern a Catalunya. Si tu vols ser un partit de govern a Espanya. És a dir, si per tu Barcelona és la segona ciutat d'Espanya, Això no és el meu, diguéssim, model, però entenc que sí el model d'un espanyol. Tu no pots presentar aquest pàjaro que fa aquelles mones de Pasqua i que fa aquells discursos que fa venir vergonya,
no,
home.
Clar, però compares amb Ciutadans, que presenta com a Manuel Valls i dius, home, la diferència és abismal.
Home, clar.
És abismal. Perdona, digues a Iñaki.
No, jo recordaria, perquè, o sigui, on Pablo Casado més guanya a les primàries, amb més percentatges, és Catalunya, eh? Ojo. O sigui, la línia Pablo Casado és la que té més suport de la militància i de les bases i dels quadres del PP català. El que passa és que el PP català, una banda per Ciutadans, i també, recordem, Vox els hi fa molt de mal. Vox són 150.000 vots, em sembla que té a Catalunya 200.000 vots, que la majoria venen de simpatitzants seus o exsimpatitzants seus que els acusen de ser tebis o veuen l'Enric Millo com un col·laboracionista, i això és així.
Aviam, en Dolors Sala, què penses del que he sentit de Xavier García Albiol a Onda Cero? Bueno, hi havia el Jordi Juan, per cert, també, que es deu haver quedat amb els ulls com amb taronges.
Bueno, yo creo que es la lectura muy fácil, ¿no? La culpa no es de él.
Sí. Las derrotas tienen pocos padres,
claro,
¿no?
Todo el mensaje de Albiol, él, la culpa no es de él. O sea, la culpa es de todo el mundo menos de él. Y cuando le preguntas, pues es de Rajoy porque no le hizo caso, es de Casado porque no le hizo caso a Rajoy, es de Rajoy porque no le hizo caso ni a Casado ni a nada. Es de todo el mundo menos de él. Y ese es el mensaje que es lo único que le da coherencia a todos los cortes. Y claro, cuando tu mensaje es ese, te aprietan un poco para que clarifiques un poco más, empieza la huida hacia adelante, ¿no? De forma que empieza que parece que quiere decir que la culpa es de Rajoy por no haber sido más duro en su momento, y acaba diciendo que las elecciones no se ganan en los extremos. Pero el mensaje yo creo que es muy claro, es decir, la culpa no es mía.
El pas que també, i com es deia aquella cançó que deia tuviste una oportunidad y la dejaste escapar, em sembla que era de Los Secretos.
Sí, home,
en el cas de l'Albiol, jo crec que val a dir una cosa, ho vas intentar i va sortir fatal. És a dir, perquè Xavier García Albiol, ho hem de dir tot, ha sigut un bon candidat per Badalona i ha guanyat unes eleccions, ja ha estat alcalde de la tercera ciutat del país o quarta, Badalona, en aquests moments, però com a
líder. I ho vol tornar a ser,
i ho vol tornar a ser.
Exacte.
Però has vist el vídeo, Jordi?
Sí,
I llavors
l'hem passat avui. Clar, el vídeo és PP no existeix, jo soy el padre de todos de Badalona, sigueu independentistes, perquè es dirigeix als independentistes.
És que la marca... Jo acabo només una cosa.
Ja veurem si la Gavina surt al cartell electoral de Badalona de l'Albiol.
Això és el que és molt important, sobretot en les eleccions en general, però en les eleccions locals especialment. La marca candidat. L'Albiol és una molt bona marca per Badalona, marca Albiol, o per un públic de Badalona, però a Catalunya, al Parlament de Catalunya, no era presidenciable, és a dir, va restar molt. És a dir...
La pregunta és, Cayetano Álvarez de Toledo, per exemple, era presidenciable per Catalunya o era una presidenciable que el que feia era mirar per Espanya?
Clar, això estava més clar que l'aigua.
Que
la seva mirada era madrilenya.
Clar, i ningú va veure això, amb la qual cosa és que això moltes vegades passa. És a dir, quan tens una mirada que parles més pel públic global que pel públic particular, et passa el que et passa, que és que et fots una patacada aquí.
O per la bombolla dels mitjans.
Ella va salvar l'escó, convençut, eh?
Home, si tu creus com un altre candidat haguessin tret zero...
Jo sí.
Amb un Piqué haguessin tret zero, per exemple?
Jo crec que ella va salvar...
Amb un Josep Piqué, amb un empresari moderat...
Tu creus que poden baixar més?
Perdona, jo crec que a Barcelona no entraran. No entraran, en Bou no entraran. Jo crec que, i per exemple, anaves als actes...
Jo crec que en Joan López Alegre haguessin entrat molt millor, ja t'ho dic ara. Jo crec que ella va tenir un punt, d'altiva, que no es pot suportar, és a dir, ella va tenir és a dir, jo soy marquesa i tu no. La diferència d'ella és que el to que donava, després també et dic una cosa, parlant en privat amb ella és una altra història, però elevat... Era una cosa, un to de dir, jo soy la marquesa i tu no.
És que hi ha marquesos a Catalunya que parlen català, però és que van buscar-ne un a consciència que no parlava ni la llengua del país on es presentava.
Pocs,
és que els països existeixen,
Si l'efecte Cayetana era això, s'ha quedat tampoc.
Doncs busqueu-los, per això dic que també és responsabilitat del PP català. Escolta, no hi ha empresaris de dreta moderada que són votats del PP?
Jo crec que hi ha coses del PP que va sorprendre.
Que és la fascinació per Cayetana.
Jo crec que ella tenia el problema aquest de ser altiva. I hi ha un altre problema, tu poses al costat, clar, Cayetano Álvarez de Toledo, al costat d'Alejandro Fernández, i dius...
No era una mala candidata, el que passa és que... I jo crec que era una bona candidata pels mitjans i per les xarxes, i donava molt de protagonisme. El problema és que la gent vota independentment molt sovint del que diuen els mitjans i les xarxes.
Jo crec que tenia molta trampa.
Jo crec que més que un problema d'altivez, és un problema que, per ser tan altivo en el discurso Y para hablar con esa suficiencia tienes que tener algo que decir. Y tienes que tener un discurso que esté sólidamente armado desde el punto de vista político, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista intelectual.
Això no sempre passa, Anton, perquè mira Ciutadans.
De Toledo solo tenía apariencia.
I Ciutadans?
Bueno, pero
perquè molt sovint també parlen amb eslògans i molt de màrqueting.
Més arrimades se la puede acusar de muchas cosas, pero de altiva no.
Home, que per cert, bueno, Ciutadans ha pujat 100 i pico. Cosa,
la política l'havia descobert ella.
Jo avui unes rimades.
Para hablar con esa suficiencia, con ese desprecio por los rivales, tienes que tener una mínima consistencia.
Anton, parlant
de... Rimades ha hablado de nazis i de xenòfobos.
Escoltem arrimades avui, el tall que passava al Basté, ahir està passant...
Però com pot fer això aquest tall?
Clar, bueno, doncs perquè té més altiva i perquè té una prepotència que no es pot aguantar.
Això és molt perillós. Jo estic d'acord amb tu. Perdoneu, no va passar aquest tall, aquest document, t'ho dic, perquè m'he quedat molt parat.
De vergonya aliena.
La vol, li diré. El pròxim dia que tingui a les rimades, li diré. Aviam si recuperem el document del que va passar ahir.
El que diu...
Ho va veure l'equip de l'Està Passant, amb el Toni Soler. Resulta que ahir Inés Arrimadas va fer com fan els polítics, vam dir, busquem els guanyadors, i vam treure Meritxell Batet, vam treure Gabriel Rufián, a falta d'Oriol Junqueras, i vam treure Inés Arrimadas. I la pregunta que li fa la Lídia Heredia és la mateixa que li vaig fer jo, és a dir, escolta'm una cosa, la felicito pel resultat que ha tingut Espanya i, malgrat la pujada de vots, pujada d'escons a Catalunya... i va contestar relativament bé, i tal. Bueno, però vostè creu que... Bueno, allò que fa l'Arrimadas, que és que et contesta amb una altra pregunta. Bé, quin problema hi havia que quan ahir va anar amb la Lídia Heredia des de Madrid per TV3 va passar això?
Avui Lídia Heredia li ha preguntat a Arrimadas pel seu resultat a Catalunya.
Vostè ha mantingut els 5 diputats i ha pujat a poc més de 50.000 vots. És un fracàs per Ciutadans, això, a Catalunya, sent el partit que va guanyar les últimes eleccions el 21 de desembre?
Bueno, porto moltes entrevistes i és l'única que m'han preguntat si és un fracàs el resultat de Ciutadans.
Oh, home, doncs no pot ser. Com és possible que TV3 li pregunti si això ha estat un fracàs, si no li han preguntat enlloc? Seria una autèntica vergonya si no fos perquè aquesta entrevista era a les 9:40 del matí i 20 minuts abans Susana Griso li ha fet la mateixa pregunta.
No sé si vostè considera que los resultados en Catalunya han sido un fracaso.
Si això no es tira d'argumentari. I amb una prepotència que fa vergonya. Sí, sí, mentir directament.
Bueno, és un despiste, tampoc... No...
Ai, no, home!
Podríem fer... Jo crec que si podem fer entrevistes comparades...
No, però un moment, no facis trampes, Iñaki. És a dir, això és una mentida o no?
Sí.
Ja està. És a dir, escolta, aquí podem entrar, i pots entrar en TV3, i pots entrar si uns acords a casa. És a dir, el que no pots dir és que t'acaben de fer una entrevista a Susana Griso i et diuen una cosa, i resulta que després te vas amb la Lídia Heredia, i per satisfer les teves idees de TV3, li fots una castanya a la pobra Lídia Heredia i a TV3, quan fot 20 minuts has contestat aquesta mateixa pregunta a la Griso. No fotem. És a dir, escolta, això ho podem fer amb els uns i ho podem fer amb els altres. Només faltaria... Ara, clar, és a dir, és evident que hi queda retratada.
Sense resposta, perquè hem de dir la paciència dels treballadors de TV3 i de periodistes com la Lídia Heredia, que aguanten això, que són provocacions evidents per buscar la brega i el tall que et passaran a les altres televisions i ràdios, constant, És la consigna d'anar per TV3, ja ho recordem, TV3, Mossos i Escola Catalana, són les tres mantres que tenen.
Sí, però ara no discutirem, perquè això podríem discutir sobre TV3 i sobre l'Escola Catalana, i aquí discutiríem, i a més no tinc línia aquí aquí davant, que m'agradaria tenir-lo aquí davant.
No,
però ells no van a una tele. És a dir, els polítics ara no van a una tele o a una ràdio, van a la seva ràdio. Mm-hmm. I tot arreu on van és el seu espai. Perquè l'únic que busquen és un tall...
Amb això l'únic
que et diré, amb tot això que m'estàs dient, jo crec que tots plegats, tots els polítics, tots siguin del color que sigui, jo li he dit a Carles Puigdemont que ha donat... Escolta, això us ho he dit més d'una vegada, i a més ho escric en aquest llibre que deia el Tian. Jo li he dit a Carles Puigdemont que ha de donar una entrevista immediatament, perquè ho penso, amb un mitjà a Madrid, però a més...
El diari.es ho va fer ara.
No, o el País, o el Carlos Herrera, o el Carlos Alsina...
I que no sigui
amb
una futura eurodiputada.
Això ho tinc claríssim, Igual que considero que no estaria gens malament que un mitjà pogués fer una entrevista a Oriol Junqueras des de Madrid a la presó, per exemple, com fan els mitjans d'aquí. I una cosa per mi encara més important. Igual. Què és?
Jo he vist aquesta campanya electoral a La Vanguardia, a Pedro Sánchez fent la seva portada, he vist a Pablo Casado fent la contra,
Iglesias.
He vist a Pablo Iglesias fent en canvi, Albert Rivera no ho ha fet, per exemple, Albert Rivera no ho ha fet, però, per exemple, en aquesta ràdio, ni a cap ràdio catalana, no hem pogut fer a cap dels quatre líders polítics a Espanya. És veritat que Pablo Iglesias s'hi va posar bé, però per un tema d'agenda d'aquest programa i d'ell no vam poder fer. És a dir, Pablo Iglesias queda aquí fora. Que ni Pedro Sánchez, ni Albert Rivera, ni Pablo Casado hagin volgut passar per aquí, per un motiu, però no passen per aquí. És que més t'ho dic, estic segur, i en algun cas ho sé. No, és molt pitjor. Perquè tu pots pensar això i vinc, ja està. És perquè és província i extranjero, és la bústia. Perquè si ho fan aquí ho han de fer a Canal Sur.
I perquè no poden fer Canal Sur?
Bueno, perquè no fan Canal Sur, perquè llavors han de fer també
no
Canal Televisió en Castilla-La Mancha. Llavors, clar, és a dir, i ràdio, i a més, encara diré més, Canal Sur encara és com Catalunya Ràdio, vull dir, és una ràdio pública. No. És a dir, aquí vindríem una ràdio privada, amb la qual cosa hauríem d'anar amb una ràdio privada a l'Aragó. Ja ho sé, a Ràdio Heralda d'Aragó.
Llavors els independentistes són ells?
Ja. És a dir, quan està... Jo a més ho penso, quan hi ha bombardes d'aquests, quan hi ha aquesta situació, tu has de venir a explicar-te a Catalunya. Pensis com pensis, aquesta ràdio no l'escolten només independentistes, l'escolten molta gent, tu. Escolta, molta gent que no pensa com pensa molta gent que està aquí. Escolta, només faltaria. Per tant, jo crec que això ho hem de començar a trencar d'una vegada, a trencar aquestes parets. I més quan està passant el que està passant a Catalunya.
Però això és un símptoma d'un país normal. Les millors entrevistes que li poden fer a Donald Trump no són les de la Fox, són les de PBS, com les millors entrevistes que li podien fer a Obama eren les de la Fox, perquè, clar, eren entrevistes on el pobre candidat o president dels Estats Units surt amb 2 quilos menys, perquè l'han apretat, de veritat. Però, clar, ara es porta el massatge i el tuit.
Però jo discrepo, Jordi, d'això que dius. Vaja, discrepo en part, perquè tu dius, és que si venen aquí haurien d'anar...
En principi, sí.
No. Haurien... O sigui, la lògica diu que si tu... seria normal que vinguessin a Catalunya a explicar-se.
Ah, jo a mi m'agradaria Pedro Sánchez.
Per la importància que té Catalunya i que té Euskadi, per exemple.
Perdona, i a Ràdio Extremadura, perquè el senyor de Ràdio Extremadura li digués als candidats, escolti, per què no parlen?
Però el problema és que... El problema és que en la seva lògica del cafè per tothom pensen que si van a Catalunya llavors han d'anar a tot arreu perquè hi hauria un greuge cap a altres territoris.
Però tu, per exemple, creus... És a dir, de la mateixa manera t'he de dir una cosa, Per això dic Miquel Iceta, per posar noms, Inés Arrimadas, Gabriel Rufián, Alejandro Fernández. Amb aquest programa, zero problemes,
Per
zero,
les garrofes,
Zero, No, però és igual. Zero vol dir? No. Zero. Sí, sí. O sigui, dic perquè Inés Arrimadas, amb alguns cops l'he trucat, i s'hi ha posat, s'hi pot. I amb Miquel Iceta, s'hi pot també, i evidentment amb Rufián, s'hi pot també, és a dir, cap problema. Ara...
Rivera, més futur,
també no? De... No, esclar, el Rivera, perquè Rivera li deixa línies arribades, és evident. Però, per exemple, no li aniria bé a Albert Rivera? No li hauria anat bé una entrevista, per exemple, dic jo, per exemple, a Radio Euskadi?
Ell deu calcular que no.
Clar, el pitjor no li pot anar. És el zero,
Sí, però llavors, per res
van
no s'hi posa.
Van dues legislatures en zero ciutadans,
Per poc no s'hi posa.
Abans parlàveu del Xavier García Albiol. Perdona, que citi un programa que sempre cita el Bernat de Déu, no sempre per bé. El PP no volia venir mai al fax de TV3. Uh-huh. Mai, quan el presidia el Xavier García Albiol. Moment.
Va acabar venint, no?
Sí, clar, però per què va acabar venint Xavier García Albiol? Ara dèieu, quan es presenta a Badalona fa un missatge també als independentistes. Perquè quan el Xavier García Albiol va donar per amortitzat que era el president del PP a Catalunya i va decidir que tornava a intentar l'assalt a l'alcaldia de Badalona, va considerar que aleshores aquell mitjà sí que l'interessava. Per tant, ho poso com un exemple que els polítics van als mitjans que els interessen. No ens enganyem.
I quan els interessa.
I per tant, som utilitzats pels polítics tant com poden.
Per això em molesta que en campanya electoral que podrien venir no venen. Això, per això em molesta. Això.
És històric. Bé,
dit això. Iñaki, quan tornes?
Avui.
Tornaràs com a ministre.
S'està solidaritzant amb lo d'entrar-hi a cascos, que no... És més complicat.
Però és per quedar-se a Madrid, perquè ara comencen aquí un llarpon.
Ui, veus, ja parla com un ministre.
Mira, parlant del llarpon. Hola.
Més Sant Isidro.
Hola, Mar Poyat, hola, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia.
Ja estàs la maleta preparada per tornar, Benet?
Doncs sí, la tinc aquí al Supremo.
Clar, perquè feia una cosa que a mi em sembla això, perdoneu que us digui, molt ridícul i molt menys creatiu pels presos. És a dir... que la sala agafi pont...
És molt bèstia.
És molt bèstia. O sigui, em sap molt greu dir-ho. És a dir, quan a més ens han dit que aquest judici ha d'anar ràpid, 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 ara això sí, los puentes y fiestas de guardar, no fos cas, no fos cas. Qui ha començat i qui ha de declarar?
Doncs mira, avui comencen a declarar persones anònimes, entre cometes, que van participar l'1 d'octubre, votants, també hi ha hagut una apoderada d'un col·legi de Sabadell, i diguem-ne que si vam escoltar centenars o desenes de policies i guàrdies civils amb aquella descripció que feien dels col·legis, doncs ara estem veient l'altra banda, no? Ara mateix està declarant un home de Sant Carles de la Ràpita, on recordeu que la Guàrdia Civil doncs va intervenir amb duresa en aquella escola, que està gairebé, diria, a punt de plorar. Descrivint doncs la por que va tenir quan va arribar la Guàrdia Civil i com va pagar doncs els seus amics, el pastisser, el carnisser, els pescadors. Ho està descrivint d'una manera molt
molt detallada, emotiva. Perquè sí, diu sí. Que els van pagar el fetge a les parts baixes, després el remataven pagant el cap, i efectivament està a punt de posar-se a plorar mentre es relata tot el que va passar aquell dia 1 d'octubre. Avui en total en passaran 18 debutants de l'1 d'octubre per aquí al Suprem, també David Elvira, que era director del Servei Català de la Salut, precisament per parlar doncs, dels ferits que hi va haver el dia del referèndum, i a la tarda hi ha citats 3 representants sindicals dels Mossos d'Esquadra. Aquesta seria avui el plat que tindríem aquí al Suprem en aquesta setmana atípica i curta. I de la setmana que ve encara no tenim el cronograma. No sabem qui ha citat el Suprem a partir de la setmana que ve. Durant el mes de maig sí sabem els dies que hi haurà judici i seran a partir d'ara tornem a fer sessió de dilluns a dijous, excepte aquesta setmana i la del 15, que és festivitat de Sant Isidro, festiu Hombre, també va. A Madrid, que llavors també hi ha un megapont i només hi haurà sessió dilluns i dimarts amb festa dimecres, dijous i divendres. Aquesta seria l'agenda.
Que si Sant Isidro, que si el 2 de mayo, que si...
Ai, que irà a los toros. Claro, claro, claro.
3 minuts i les 9. Bé, Rocío i... acabem aquí,
Mm-hmm. Molt bé.
Hi ha un de puente.
Si vols, sí. Venga,
vamos de puente. Venga, vámonos de puente.
Venga. Em demano brevetat a mi mateix, que és el nou títol del Perquè de tot plegat. Es tracta de no posar noms normals, noms convencionals a les coses. Avui ens ha visitat Miquel Iceta i Llorenç i ha donat un titular, que és que el PSC vol un govern a la portuguesa. I a part d'això, doncs, que s'ha quedat molt clar que ara controla els temps dels pactes, els Franc quan vulguin, els temps de les negociacions, els Franc quan hi hagi nou govern, perquè queda claríssim que amb Quim Torra no volen negociar absolutament res. Artista convidat, doncs, Miquel Iceta. M'ha cridat l'atenció també les declaracions que ha seguit, justament, del Suprem, les que ha escoltat. A part de Junqueras i Cuixart, a Millo, a Soraya i a Urcullo. Suposo que perquè eren mediadors, que és la cosa en la qual ell va participar. Per això, per cert, m'he aixecat en el moment que he sentit Xavier García Albiol dient que era un moderat, perquè m'ha vingut al cap Xavier García Albiol aquells dies fatídics d'octubre, amb aquelles declaracions dient que encara que es convoquessin eleccions, el 155 no esperaria. Aquest era el motiu del meu resort físic. Bé, 1-1, Toni Aire. Hi ha nens que veuen morts i ell sent barons del PSOE, la qual cosa és preocupant. O sigui, fes-t'ho mirar.
Inquieta.
Tres consells d'Spin Doctor ens ha donat. En política, 2+2 no fan 4.
En política.
En política, sí, sí. Les eleccions es comencen a guanyar i o a perdre l'endemà de les últimes eleccions, i també l'he fet un consell a Sánchez, que és que no es cregui que és Leonardo DiCaprio el Titanic. Aquest Winslet és Pablo Iglesias, no ho sabem, no?
A veure si les deixa abraçar.
Vinga, Iñaki Llacuria, contracorrent, segons ell el PSOE no ha tingut una gran victòria. I troba que el pacte en Ciutadans seria el de sentit comú. La Rocío és una dona influent a Madrid, ens ha deixat clar l'Iñaki Llacuria, i és tan influent que li ha fet el full de ruta al Miquel Iceta. Ha parlat de nou finançament i de la declaració de Granada, per exemple, i ens ha explicat la història que explica l'Iceta, que m'ha semblat molt interessant, del gat tancat a dins d'una habitació que li has de deixar una sortida, perquè si no, quan obres la porta, se't tira a sobre. El Bernat de Déu, doncs, ha rebut la GEC avui, per part del Bernat, i Anton Lozada no és un tertulià baladí. Ell no està tan enfadat amb la GEC i ens has vingut a dir que Pedro Sánchez és com una àguila bicèfala. Quan ha de sobreviure, mira a l'esquerra. Quan ha de governar, no mira a la dreta, però mira al centre. Jordi Basté, sigues breu, i acabo una frase de Miquel Iceta que diu: els lideratges no són un cop de xamba.
Les 11 del matí.
Si ho veu.
absolut estupendo de la vida, com sempre, tia Maria, que per cert, el teu altre ull de poll, el nostre ull de poll, diu que no oblidem, que, i té raó, que el fax Xavier García Albiol va sortir als Pastorets.
I tant.
Sí?
I tant.
Sí. Fent de...
I espero que continuï la bona relació
Pastoret,
amb el fax i amb tothom.
Com?
No, dic, espero que continuï aquesta bona relació. És que les coses... O sigui, hauríem de tornar una altra vegada a defensi cadascú a la calma, la tranquil·litat i l'educació, que crec que és el que ha guanyat en aquestes eleccions, sí. Per cert, l'educació.
Sí, sí. Sí. Per cert, sí,
no
algú ha vist...
No és
baladí.
I no és baladí. I no és baladí. Se'n va dir...
Baladí que t'he vist, va.
Per cert, Avengers, Avengers Endgame, que és aquesta pel·lícula que ha recaptat a tot el món 1.200 milions de dòlars el primer cap de setmana de l'estrena.
Muy fal.
L'has visto?
No, l'ha visto mi hija.
Ya. Yeah.
Pero yo me he visto todas menos esa.
Ya, yeah, ya, yeah,
¿y por qué?
Porque mi hija no me dejó ir con ella.
Ya, yeah, no, típico, eso pasa, eso pasa. Bueno, eso pasa, ya... las filles pasa,
¿qué
eso?
¿Qué edad tiene ahora ya?
Ya, mi hija ya tiene 17.
Pues ya, ya, ya.
Efectivamente.
Efectivamente. Es normal. Será normal para vosotros.
D'aquí un mes...
Yo pensaba que hablarías de Juego de Tronos.
No, ya parlaré cuando acabi. Ya ven para el primer día.
Encara estic trasbalsada.
Estic trasbalsadísima. No podía dormir ahí por la nit, yo, después de veure-ho.
Prou.
Otros no pueden alargar más lo de los previos de la batalla.
Vale, Xavier Martín, des de Londres, i Daniel Anton, des de Vancouver, són dos catalans que han treballat en la producció d'aquesta pel·lícula, Avengers Endgame, al costat del Toni Valle i del Fausto Fernández. De seguida parlem d'aquesta nova pel·lícula de la Marvel, 1.200 milions de dòlars el primer cap de setmana de l'estrena, que és una barbaritat. Gràcies a tots i a totes. Fins la setmana que ve, que vagi bé. 11 i 1 minut.
Bon dia.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat.